Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
La ciutat. Hola, què tal? Molt bon dia, 10 i 4 del matí. Bon dia, benvinguts a la ciutat d'avui dimecres 11 de març. Encara som aquí, encara no ens han confinat i esperem que no ho facin amb aquest coronavirus que ens té, escolta'm, a tots amb l'atenció posada al 100%. De fet, avui en parlarem aquí a la ciutat perquè ens visita el doctor Ramon Prat, metge jubilat a Calella, que aquest dilluns va fer una xerrada a l'Espai de la Gent Gran orientada a donar consells de cara a la prevenció del contagi d'aquest coronavirus. Avui amb el doctor Prat doncs en parlarem aquí als estudis. Avui tenim, però, doble entrevista. També ens visita Josep Càritas, que és el tresorer de Càritas Calella. Amb ell farem balanç de la feina feta el 2019. Josep Càritas, que per cert, ja us avanço, que no ve amb bones notícies, ja que la demanda de famílies que demanen suport alimentari a Calella ha pujat. Aquest ens ho explicarà ell d'aquí a uns minuts aquí a la ciutat. A partir de les 11, com cada dia, farem tertúlia avui amb el Josep Maria Granyó, el Miquel Campoy, la Carmen Lombardero i la Teresa Márquez. I acabarem amb música de l'autor d'aquell himne, el Don't Worry, Be Happy, el Bobby McFerrin, aquest cantant americà nascut el dia com avui de l'any 1950. Bon dia, salutacions de qui us parla. Com cada dia a aquesta hora del matí, el meu nom és Sònia Muntanyola. Comencem preguntant al Quim Serra com tenim el temps. Esperem que això ho tinguem millor que tot plegat. Quim, bon dia.
Bon dia. El temps s'ha de mantenir molt tranquil aquest dimecres, amb domini del sol. Sobretot aquest matí, aquesta tarda, podrem tenir alguns núvols prims i també a primera línia de la costa apareixer algun primer banc de boira, algun interval de núvol baix. En general, poca cosa. Les temperatures van tirant cap amunt. De fet, en general, les mínimes han pujat, llevat d'alguns punts costaners on s'han mantingut com les d'ahir. Han estat més altes en el conjunt de la comarca i les màximes faran el mateix, tot i que no pujaran tant com en altres punts de Catalunya, on sí que tindrem avui temperatures que podran superar àmpliament els 20 graus i fins i tot aproximar-se als 25 en algunes zones del sud del país. Aquí, a la zona del Maresme, el que sí que tindrem serà aquests vents més aviat humits de mar cap a terra que faran que, com dèiem aquí, la temperatura doncs no es dispari tant. Les màximes quedaran al voltant dels 18-19 graus allà on més pujaran. Pel que fa als vents, doncs seran fluixos, ja ho hem dit, vents que ho faran de mar cap a terra, i la situació marítima estarà força tranquil·la. Aquest matí encara amb una mica de mar de fons. Aquesta tarda predominarà el marejol. De cara a demà, doncs esperem bàsicament un temps doncs força tranquil, amb alguns intervals de núvols, però seran poc importants, no deixaran cap mena de precipitació. El vent anirà girant cap a Garbí a la tarda, però serà molt feble al llarg de tot el dia, i això ens fa pensar que podem tenir alguns bancs de boira a primera línia de la costa, en canvi cap a la zona més interior de la comarca i especialment a la serralada litoral, predominarà el sol durant bona part del dia. Les temperatures encara podrien pujar una miqueta més, especialment durant les hores centrals de la jornada i sobretot cap a l'interior de la comarca, ja que a prop de la costa més o menys es mantindrien com les d'avui. Pel que fa a divendres, petit canvi de temps amb un augment de la nuvolositat i durant el migdia i tarda possibilitat d'alguna gotellada de forma puntual. Les temperatures divendres començaran a baixar i dissabte encara podrien baixar una miqueta més amb un dia que continuarà amb força núvols, tot i que d'entrada de precipitacions ben poquetes de cara a dissabte. Diumenge probablement l'ambient serà més assolellat i dilluns, sobretot cap a últimes hores, ens podria arribar un nou canvi de temps.
Molt gràcies, Quim Serra. Si us heu de moure en vehicle per Calella, sapigueu que hi ha un tall fins a les 6 de la tarda al carrer Jovara entre Sant Josep i Sant Joan, també un tall fins a la 1 al carrer Sant Josep entre Bruguera i plaça Mercat 2, Parking Mercat 2, volíem dir, un tall fins a les 12:30, que ha començat ara mateix al carrer Jaume Salvador, entre Balmes i carrer Verdaguer. I si heu de fer servir el transport públic, recordeu, usuaris de la R1 de Rodalies, que es dona servei alternatiu per carretera entre Malgrat i Blanes, la resta de línies de Rodalies, metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat circulen amb normalitat. Són les 10 i 9, nom i Esteve, bon dia.
Bon dia, Sònia.
Què diu una comarca avui?
Doncs bé, avui comarca parlem del coronavirus perquè l'Hospital de Mataró hauria detectat un cas durant el cap de setmana. Durant les dues últimes setmanes, recordem, l'hospital ha gestionat diversos casos d'aïllament, com vam anunciar fa dues setmanes, que hi havia fins a 10 persones, però cap d'elles, recordem, va donar positiu per coronavirus. Ara sí que han detectat un cas aquest cap de setmana i, d'acord amb el protocol establert pel Departament de Salut per evitar la propagació del coronavirus, l'han aïllat. Fins aquest cap de setmana, com deien, no s'havia detectat cas, però aquesta persona, que és adulta, sí que hauria donat positiu. En tractar-se d'un cas lleu, recordem, és un cas lleu, l'afectat estaria a casa seva en aïllament i seguint doncs, tots els protocols establerts. D'altra banda, el Departament de Salut ha anunciat que davant doncs, aquest augment de contagis i d'aquesta corba que va a l'alça, ara per ara ja no informaran més de la demarcació o localitat de cadascun dels casos que van apareixent a Catalunya. A més, han activat una altra mesura per evitar el col·lapse de trucades, el 061. A partir d'ara, abans de trucar al telèfon d'assistència o en el CAP, caldrà respondre a un qüestionari que el pacient podrà respondre de manera telemàtica per internet o amb el mòbil.
Són tres preguntes molt senzilletes, eh?
Sí, són tres preguntes molt senzilles, com si tens tos, febre, si has estat en algunes zones de risc, com podria ser la Xina o Itàlia, i si has estat en contacte amb algú, si tu no has estat en aquestes zones de risc, que hagi pogut estar a menys d'un metre i que hagis parlat aproximadament durant més d'un minut. O sigui, si són persones que ens creuem pel carrer, cap problema.
Deixa'm dir que s'ha ampliat el 061 al 112, perquè és que el 061 estava molt col·lapsat.
Però només per emergències, emergències molt greus, recordem.
No.
No és per informació com podria ser el 061.
Molt bé, què més, Naomi?
I la Generalitat de Catalunya, que ha otorgat la Creu de Sant Jordi a la Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena de Mataró. Es tracta del reconeixement més important per part de la Generalitat a persones i entitats, on es destaca la seva tasca en favor de la cultura i el teixit social de Catalunya. En concret, es premia la contribució a la salut i al benestar social comunitari amb la perspectiva d'una llarguíssima transmissió de gairebé, atenció, 4 segles a la ciutat de Mataró.
Déu-n'hi-do.
Que la fan una de les fundacions doncs, també amb més història del país alhora, per haver esdevingut també un centre d'excel·lència i innovació en el desenvolupament de serveis psicosocials per a la millora de la qualitat de les persones. El govern, a proposta de la Conselleria de Cultura, ha aprovat concedir aquesta Creu de Sant Jordi a 30 personalitats, 15 entitats que s'han destacat pels serveis prestats a Catalunya en la defensa, com dèiem, de l'entitat o d'un palau cívic i cultural.
Doncs enhorabona a l'Hospital de Mataró.
I acabem amb un últim cas de successos perquè Mossos i policia local de Vilassar han detingut a un home mentre intentava robar una entitat bancària fent atracant amb el mètode del botró al sostre, que és aquest mètode que com amb un pico, amb un martell molt gran, doncs fas un forat i et coles a través del forat que has fet. Es tracta d'un ciutadà de 28 anys i de nacionalitat índia. Els fets van tenir lloc aquest diumenge 8 de març a les 2 de la tarda, quan la policia va rebre un avís de la central d'alarmes que informava que hi havia una persona dins d'una oficina de la població. En arribar, els agents van trobar lladre a l'interior del banc i la porta d'accés al caixer tancada des de dintre amb baldó. Els policies van demanar a l'home que sortís per on havia entrat i després d'enfilar-se a una cadira i desaparèixer a l'interior del fals sostre, va baixar per un forat que havia fet sobre el caixer i la policia el va detenir. Segons han identificat fons els Mossos d'Esquadra, l'home es va quedar totalment immòbil en el moment que va veure la policia perquè no s'ho esperava i va obeir també les ordres dels agents i va sortir sense posar cap resistència. El dilluns 9 de març, el detingut va passar a disposició del jutjat de guàrdia de Premià de Mar, que va decretar la seva llibertat amb càrrecs.
Molt bé, Naomi, doncs que tinguis un bon dia. Que
igualment.
Vagi molt bé, gràcies. Si entreu al web radiocalella.cat i com a notícies destacades i podeu llegir aquestes jornades de portes obertes aquest cap de setmana a les escoles de Calella. També que hi ha crida a la calma davant les noves mesures per contenir el coronavirus. I encara com a destacades que Calella presentarà candidatura per la Capital de la Cultura Catalana 2024. I anem a fer lectura de la premsa d'avui. El Punt Avui a portada diu pla de xoc, suspesos tots els vols des d'Itàlia fins al 25 de març. tots els grans esdeveniments esportius a porta tancada, aturats els viatges del programa Imserso, suspeses les activitats extraescolars amb nens de diversos centres, anul·lades les proves mèdiques no urgents, suspeses les pràctiques d'estudiants en hospitals i empreses, ampliació, ho dèiem ara, el 112 del telèfon d'urgència mèdica a més del 061, recomanació de reduir les visites residencials a residències i casals d'avis, pla de contingència per si es dispara el nombre de casos i espectacles i museus pendents de recomanacions oficials. És el que diu avui el Punt Avui a la seva portada, però pràcticament és el que diuen tots els diaris. El periòdico diu setmanes dures contra el coronavirus. A La Vanguardia llegim que la Unió Europea activa un pla de xoc immediat de 7.500 milions d'euros. I els diaris que es publiquen al conjunt del país. Diu El País a la portada que Sánchez anuncia setmanes difícils, i a El Mundo hi llegim que Europa promet 25 milions contra la, en aquest cas, contra el coronavirus. Hem arribat a un quart d'onze, fem una pausa i me'n vaig cap als estudis. M'espera el tresorer de Càritas Calella, Josep Vidal, amb qui passarem números del 2019. Vidal, que ja us avanço que no ve amb masses bones notícies, ja que la demanda de famílies doncs, que necessiten ajuda a Calella aquest 2020 ha augmentat. Amb ell parlem d'aquí a uns minuts.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Cafè Club Les Palmeres, lloc de trobada on passar-hi estones entre amics i bona música, prenent una copa o alguna de les seves especialitats, de begudes i propostes gastronòmiques. Cafè Club Les Palmeres, especialitat en gin tònics, còctels i cerveses d'importació i artesanes, hamburgueses i entrepans gourmet, pastrami, roast beef, tapes, i perquè t'hi trobis ben a gust, disposem de terrassa, wifi, billar, darts. Cafè Club Les Palmeres, avinguda Capaspre, Xamfrà, Diputació, Calella. Obert cada dia des de les 6 de la tarda.
Aquest és un missatge per totes aquelles persones que encara llencen el paper, els diaris i les capses de cartró al contenidor gris. El paper, els diaris i les capses de cartró no van al contenidor gris perquè el contenidor gris només hi va al rebuig. Tornem-hi. El paper, els diaris i les capses de cartró que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al blau. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
Ràdio Calella.
Segueix-nos, comparteix.
facebook.com/radiocalella.
Twitter, @radiocalellatv. Participa.
radiocalella.cat.
Interactua amb nosaltres. Textos, àudios, fotos, vídeos. Ràdio Calella Televisió. El grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Ràdio Calella 107.9.
De la ciutat d'avui, perquè avui en tenim dues, ara mateix amb el tresorer de Càritas Calella, el Josep Vidal. Què tal, Josep? Molt bon dia.
De fet, jo vinc més que tresorer, sóc el responsable del tema d'aliments. Avui...
Però sí que estàs de tresorer,
sí,
oi?
Sí, estic de tresorer.
Val. Sí. Amb el Josep farem una miqueta de memòria de la feina feta el 2019, però ja us anuncio que no ve amb masses bones notícies, perquè no. Aquest 2020 la demanda de famílies que necessiten ajuda ha augmentat.
Sí. O sigui, des de l'1 de gener fins ara, fins al 6 de març, que és l'últim dia que hem donat aliments, hem arribat a 170 famílies setmanals O sigui, excepte la primera i segona setmana de l'any, que van ser 138 i 142 famílies, a partir de llavors sempre hem passat de 150, hem arribat a 170, hem fet 168 dues vegades, o sigui que... I cada setmana venen famílies noves.
Això és el topall màxim al que heu arribat, sí, en la història, sí, de, sí, 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 de la vostra entitat?
170 famílies a la setmana és el topall màxim que hem arribat. Sí, sí. I cada setmana venen, com a mínim, 5 famílies noves. O sigui, amb el que portem d'any, fins divendres passat, han vingut 45 famílies noves.
Entenc, per tant, que ni en els pitjors moments d'aquesta crisi, doncs, que vam passar, i de la que, de fet, encara... doncs molta gent encara no s'ha recuperat, no s'havien assolit aquests números.
No, perquè l'any passat s'anava 130 i alguna vegada 140, recordo una vegada que va ser 150, però no eren amb aquests nivells. O sigui,
I quan vosaltres presenteu aquests números a Política Social, que de fet són famílies que venen derivades,
sí.
Quina és l'explicació?
Bueno, estan desbordats també. Estem desbordats Càritas, estan desbordats serveis socials i el menjador solidari de Poblenou, sí, també està desbordat. O sigui, cada vegada els hi va més gent.
I què hem de fer?
Ah, no sé, jo per mi no té solució, eh? Ah, tal com es fan les coses, no sé el que hem de fer, però... Avui mateix venen 62 famílies. Demà, que a vegades n'hi ha que no en venen... A vegades ja n'hi ha que venen, que havien de venir la setmana passada i pel que sigui no van venir, i venen els clàssics, 2, 3, a vegades 4, famílies noves. Vull dir.
Estem parlant de famílies que no tenen els recursos suficients per anar a fer la compra.
Sí, sí. Bueno, la filosofia és ajudar-los amb un 25% del que necessiten. D'acord que hi ha gent que necessita més. La majoria de gent venen cada 14 dies. Hi han, a veure, 6 famílies que venen setmanalment.
Imagino que deuen ser famílies amb molta canalla.
Sí. Són famílies amb canalla, sí. I un altre problema és els que no tenen, no estan empadronats. Han vingut molts sud-americans, colombians, venezolans, de Guatemala, d'Honduras, d'El Salvador, i és clar que em fas amb aquesta gent. Aquesta gent, molts, no, o bé allà on estan el propietari no els vol empadronar, i clar, el que passa és que els hi donem aliments, Els hi donem aliments, en vez de posar que venen derivats, no són molts, en vez de posar que venen derivats de serveis socials, posem que venen derivats de la parròquia, vull dir que... Però sí. És.
I venen derivats de la parròquia, Josep? O venen directament, bueno, sí, a demanar-vos ajuda?
No, moltes vegades van al mossèn, van en cinto i en cinto ens els adreça a nosaltres, a veure el que podem fer.
Clar, són gent que estan, entenc, en una situació irregular?
Alguns sí. Tenen passaport del seu país, sí.
I viuen a Calella, però sí, no hi estan empadronats en aquest cas,
no? No hi estan empadronats, sí, sí, sí.
I n'hi ha moltes d'aquestes persones?
No moltes. Famílies, potser 5 o 6, que coneixem nosaltres, no? Uh-huh. Esclar, per sort, de moment, el tema d'aliments va funcionant bastant bé. Vull dir que, mira, l'any passat vam rebre 146 tonelades d'aliments. 23.292 venien del banc d'aliments, que el segon dimarts de cada mes anem a buscar, que a vegades són 2.000 quilos, a vegades són 3.000, el mes passat van ser 12.000 quilos, avui hem descarregat 2.700 quilos d'aliments. Uh-huh. El gran recapte vam recollir de 19.500 quilos. El banc d'aliments també ens dona fruita i verdura dues vegades al mes, 16.190 quilos. La xarxa de fred, que poden ser iogurts, pizzas, sí, ja inclús gelats, uh-huh, 7.151 quilos. Anem 3 vegades a la setmana al consum de Poblenou i ens donen el que en diuen les mimbes, no?
Sí.
Que no són coses...
No són coses que estan en mal estat, però que no posen a la venda, no?
Sí.
En aquest cas.
O que no...
Que tenen un període de caducitat curt.
Sí, però a vegades ni això.
Sí, sí.
Vam anar a buscar 4.234 quilos. De la Unió Europea, que el dimecres passat vam descarregar 12.000 quilos, ens van portar 73.274 quilos. I de particulars i escoles, 2.725. Tot això fa 146.365 quilos.
I amb això feu?
Sí.
Amb això heu fet el 2019?
Sí.
Però clar, si tenim més demanda ja...
No, però per exemple ja dic, el dimecres vam descarregar passat 12.000 quilos. El dia 14 d'abril descarregarem 10.000 quilos més de la Unió Europea. El 28 d'abril descarregarem 9.000 quilos de la Unió Europea. O sigui, en principi, el que ens porten ho tenim segur. El segon dimarts de cada mes anem a buscar els que siguin, 2.000, 3.000 quilos del banc d'aliments, dues vegades al mes fruita, que ens porten 1.200 quilos al mes de fruita, i congelats, el quart dimecres de cada mes ens porten congelats, que a vegades són 800 quilos, a vegades, el que tenen.
Entenc que en aquestes famílies se'ls assisteix amb el tema alimentari,
sí.
Però també si els hi cal roba...
Si els diuen roba,
sabates...
Servei social, han d'anar a serveis socials i els hi fan un val per anar en el rober a buscar la roba o les sabates.
I també n'hi ha moltes d'aquestes famílies, Josep, ho sabeu això vosaltres?
A veure,
des de Càritas?
Sí, jo...
Bueno, de fet, el rober el gestioneu vosaltres.
Sí, això ho porta una altra companya, però sí, em sembla que... No, és que ara no recordo les famílies, però sí, passa de 100 famílies, sí.
Déu-n'hi-do. Em deia el Josep Vidal, quan ha arribat, diu, abans la gent venia a fer voluntariat a Càritas, ara Càritas s'hi ha de venir a treballar.
Sí, esclar, s'hi ha de dedicar hores i temps, sí, esclar. Avui a les 5 de la tarda tindrem allà, entre 5 i 8 vindran com a mínim 60 famílies. I abans funcionaves amb 6 persones... O sigui, perquè, esclar, tot el que s'enduen s'ha de passar a l'ordenador i el banc, la Unió Europea, a través del Banc d'Aliment, demana dades, i Càritas demana dades, i, o sigui, és una cosa que molt controlada, no?
Sí.
Però ara sí, i llavors hi ha quatre companys, o hi havia quatre companys que acompanyen els usuaris i amb els punts que tenen, el dels punts ho hem explicat diverses vegades.
Sí, està clar, està més que explicat això.
Doncs, i van apuntant, però és clar, i ara, si són 5 voluntaris, a més dels dos a la taula, o 6, a vegades també són benvinguts.
I el menjador social, que em deies que també està desbordat.
El menjador social també estan bastant desbordats, perquè per dinar ja passen de 40 persones i per sopar estan amb 30
i alguna cosa. De fet, crec que l'última vegada que vam parlar es parlava de l'opció de recuperar el tema dels sopars. Entenc que ja s'ha recuperat
això.
Sí,
això es va fa el setembre de l'any, o setembre o l'octubre de l'any passat ja es va recuperar.
Per tant, ja serveixen dinars i sopars.
Sí, ja fa des de setembre. I a través de... Perquè en Joan Marín em va plantejar que... Ens va plantejar, home, diu, és que molts, com després de dinar a sopar, els agradaria fer un got de llet amb galetes, no?
Clar.
I vam quedar que els agafen de l'economat de Càritas, venen a buscar, quan en necessiten, venen a buscar galetes i llet i a vegades inclús sucs de fruita. Vull dir, sí. Hi ha molt bona entesa, vull dir, molt bona harmonia i no hi ha cap problema. Vull dir.
Hi ha molt bona entesa, molt bona harmonia i molt de voluntariat, perquè totes les persones que treballen al voltant de tot això són persones que sou voluntàries.
Ah, sí, totalment. Càritas de Calella en aquests moments té 65 voluntaris. En els aliments estem amb 20, 22 o 23. Llavors hi ha el rober, llavors hi ha el TAL, que és el taller de lingüístic, que ho porta la Carme Vilageliu, que ensenya català a migrants.
A nouvinguts.
A nouvinguts, que més hi ha.
Em deies amb el...
Ah, bueno, llavors hi ha el de la gent gran, apadrinar un avi, que és que nens, nois i noies de quart d'ESO van a residències, a fer companyia una hora a la setmana, una hora i mitja, amb una persona gran.
I això com està? Ha tingut èxit aquest?
Sí, molt d'èxit. Sí? Em sembla que ara estem amb pràcticament 60 nois i noies.
I són nanos que ho fan fora del seu horari escolar o ho fan dins l'horari?
Fora del seu horari escolar. Perquè ara hi ha una altra cosa, que és el servei comunitari, que això els hi convalida, o sigui, els hi serveix pels estudis, no? que també, vull dir, són... Hi ha gent que ha vingut pel servei comunitari a Càritas, com fem el gran recapte, canalla, vull dir, de quart d'ESO.
De quart d'ESO, que no són tan canalla, no, eh? Parlem no, de nanos de 15 a 16 anys.
També van al Rober, també van al tal de lingüístic, i no, està molt bé. Tenim contactes amb Freta, amb l'Escola Pia, amb el Bisbe Sevilla, no, molt bé, molt bé.
Em deies, quan preparàvem aquesta entrevista amb el Josep Vidal, em deies que també volíeu fer una crida a captar nous voluntaris,
sí,
no?
Sí, sí, sí. Mira, sobretot amb temes de la gent gran, ara hi han dues persones grans, diguéssim, parades a les seves residències perquè no trobem ningú que els hi vagi a fer companyia una hora i mitja, o si convé els aporti a passejar una miqueta, si sempre i quan la residència ho autoritzi, no?
Perquè també ho feu, això,
sí,
és a dir,
sí,
aneu
sí.
a fer companyia
sí,
a la gent que està ingressada a les residències.
Sí, 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 sí. O sigui, hi ha tres programes. Un és a padrina un avi, que és el que hi ha més gent, després hi ha un altre que es diu Ser gran amb dignitat, que es tracta de que un voluntari ja gran vagi a una residència, o inclús a vegades, si la persona vol a casa seva, fer-li un rato de companyia. I llavors n'hi ha un altre que es diu A prop, perquè hi ha gent que no vol que vagin a casa seva. I llavors per telèfon, per exemple, cada dilluns a les 7 de la tarda, un voluntari, també gran, telefona el senyor o la senyora i estan 20 minuts, mitja hora xerrant, com li va, li explica la seva
vida. Una miqueta de companyia, no? Algú amb qui pugui parlar una estoneta, no?
De feina se'n fa molta i de feina n'hi ha molta.
Per tant, aquelles persones que ens veuen i ens escolten ara mateix i que es vulguin apuntar a aquest voluntariat, anar a fer companyia, doncs, estones que tingueu lliures a alguns dels avis que hi ha a les residències, què han de fer?
Sí, doncs podeu trucar a Càritas, al telèfon 93-769-4506.
45? 06.
O bé trucar-me a mi, al Josep Vidal, al 686... 62-36-13.
62-36-13. Molt bé. 769-4506, 686-62-36-13.
Sí, llavors, quan truquen, els hi fem, dues persones de Càritas, Antoni Borràs, jo, els hi expliquem el que fem, el que és Càritas, els hi fem signar, el correcte, el tema de que són voluntaris, el tema de la confidencialitat, el tema dels penals per la qüestió...
Sí, està clar.
Com va, no? I llavors, bàsicament, venen de seguida a treballar, vull dir, perquè ahir jo vaig estar a Calella Marxi on colliga i un em va dir, m'agradaria ser voluntari. Jo portava papers, dic, mira, omplena'ls i
si vols... Els portar a sobre, per si de cas,
sí,
no?
Sí, aquest dia els portava, i si vols venir dijous ajudants a donar aliments, ja pots venir, o sigui que...
Ho hem parlat en diferents ocasions amb el Vidal. Com ha canviat el perfil de les persones que demanen assistència, oi?
És que no... Clar, jo no m'atreveixo a dir, vull dir... És que la cosa ha canviat molt. Abans, quan jo era petit, la gent parlava de los pobres de solemnitat. Ara, una vegada m'han fet una entrevista i em van dir, hi ha gent que ve amb cotxe? Sí. Hi ha gent que ve amb cotxe a buscar els aliments. Hi ha gent que treballa? Sí. Hi ha gent que treballa. Perquè des de fa 4 o 5 anys la Càritas parla dels treballadors pobres.
I tant.
I per això a vegades...
Però amb tot això també t'haig de dir que les xarxes socials han fet molt de mal.
Sí, és
clar. En aquest sentit, perquè corren doncs...
A mi m'han arribat a dir de tot.
Molt,
a vegades
molt
he trobat algú i un dia
qüestions.
Una persona em va dir, he vist un senyor que ve a buscar aliments i que s'estava fent un cafè.
I per què no el pot fer? És que només faltaria, per
l'amor
de Déu.
Jo li vaig dir això que et diré. Li vaig dir, escolta, tu m'estàs... Dic, mira, aquest senyor vindrà d'aquí 14 dies. Vostè m'està dient que s'ha de tancar casa seva com si tingués la lepra?
Però escolta, Josep, com si vol anar a prendre un cafè cada dia.
Clar, qui
és ningú per jutjar-ho, això?
Sí, sí. I llavors hi ha un altre tema molt recurrent. És que té un mòbil millor que el meu. I una senyora li vaig dir, pues compra-te un altre, que sigui més bo. És que jo penso que la majoria de gent de Calella no sap la feina que es fa a Càritas. Ni a Càritas ni a altres entitats solidàries que hi ha a Calella. perquè si no, no parlarien així.
Bueno, i també és veritat que hi ha molta gent que es creu que les persones que van a demanar ajuda sí. estan encasillades dins un perfil molt concret.
Sí, sí, sí. sí.
No?
Sí, sí,
I això sí. no és així.
No és
vull
així.
Dir,
bueno,
obrim, eh? Hem d'obrir amb aquesta la mira. Eh?
Sí, sí. A vegades el que em diuen... totes de Calella?
Només, només ajuda els que venen de fora, no?
Sí. No? I quan em diuen totes de Calella, els hi dic, prescindint del color que siguin, tots de Calella. Clar, tots estan empadronats.
Està clar, està clar.
Tot, eh? I és, aquest sí. No fa molt va venir una senyora gran, un matrimoni gran de Calella, i esclar, i nosaltres la veritat és que tractem molt bé a la gent, eh? Vull dir... No és per dir-ho. I aquella senyora em va dir, no m'hagués pensat mai que a mi em passaria això. Uh-huh. Amb el seu marit. Dic, això, senyora, ens ho han dit moltes vegades. Però uh-huh. bueno, nosaltres... I el que passa que molta gent gran, i aquest és, mira, aquest és un problema, perquè jo penso que hi ha gent gran de Calella que no... que es pensa que això és un regal. Jo penso que és un dret que hi tenen. Els estrangers ho tenen més clar. Amb aquest aspecte. I molta gent és possible que no demani ajuda perquè no s'atreveixen. Perquè...
Bueno, i a vegades també hi ha la vergonya.
Per vergonya, sí. Uh-huh. sí. Amb aquest aspecte ara s'ha guanyat molt a l'estar al carrer Balmes.
Home, és que allò del carrer Església...
Era un aparador
sí, de sí, gent sí. que havia de fer cua allà
sí.
I la gent passava pel costat i et veia que estaves allà a la cua sí. i això no és agradable per ningú.
No, per ningú.
Òbviament es feia així perquè no es podia fer d'una altra manera, però en el moment que va haver-hi la possibilitat de revertir la situació...
Mira, el 18 d'abril fa 3
sí,
anys
sí,
ja.
I tant.
I ha pujat, vull dir... Sí.
Molt bé, Josep.
Jo animaria la gent que té ganes de col·laborar, que ens truqui i que ens ajudi. Bàsicament això, que ens ajudi. I llavors també nosaltres fem... Cada any fem, al començament d'any, fem una assemblea de voluntaris. I en aquesta assemblea de voluntaris els expliquem tots els números de Càritas.
Sí.
Bueno, els números de Càritas, si tu passes pel carrer Eglésia, que hi ha a la paret de Càritas, que ha, com se diu allò que es parla...
Allà al carrer Església, cantonada carrer Raval, eh?
Sí, hi ha...
Sí, que hi ha una...
No em surt mai el
nom. Una cartellera?
Sí, allà hi ha els números de Càritas de l'any passat. L'any passat vam, per resumir-ho, vam tenir 86.000 i escaig euros d'ingressos i 90.000 de despeses, vull dir que i els números per la gent que va a missa abans de Nadal es posen a les fulles parroquials.
Una transparència total.
Sí,
està
sí,
clar.
Nosaltres fa 3 anys que ho fem i considerem que ha de ser així, que la gent...
Molt bé, Josep.
Molt bé,
espero que tornis en una altra ocasió
sí,
amb millors notícies,
sí,
tant de bo sigui així.
Jo penso que per desgràcia anirà augmentant, anirà augmentant.
Apunteu-vos aquest telèfon 769-4506 i el 686-6236-13 per si voleu doncs,
deixa'm acabar de dir una cosa. Des de l'1 de gener al 31 de març de l'any 19, l'any passat, vam atendre a 355 famílies i van ser 1.049 persones. Aquest any, de l'1 de gener al 6 de març, o sigui que encara faltaven 24 dies, 376 famílies, o sigui, 21 famílies.
Imagineu-vos.
I 1.133 persones.
I només estem, com aquell que diu, al començament de l'any. Eh? Vidal,
Sònia,
gràcies. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres. Eh?
Fem una pausa i... Espera't un segon, Vidal. El Vidal que té pressa per marxar.
No, tranquil·la.
I s'asseu aquí també, on estava el Josep, el doctor Ramon Prat. Amb ell parlem d'aquests moments. Fins ara.
Ràdio Calella.cat.
Restaurant La Gàbia.
Un dels restaurants calellencs que participen a les jornades gastronòmiques del Maresme.
Restaurant La Gàbia. Podeu venir directament o fer la vostra reserva al telèfon 93 769 51 85. Restaurant La Gàbia, al centre del passeig Manuel Puigverd de Calella.
Restaurant La Gàbia, els dilluns tancat.
Finca City, empresa immobiliària avalada per una trajectòria professional des del 2001 i amb notable experiència en el mercat immobiliari. Aquesta experiència ha portat a Finca City a l'especialització en la venda, lloguer i lloguer turístic, oferint assessorament en la gestió immobiliària per la venda o lloguer, tant a propietaris com a futurs inquilins o compradors. Finca City, passatge Mercè Rodoreda 6, Calella, darrere la farmàcia del carrer Balmes. Telèfon 93 769 36 62.
A veure, hi ha alguna icona d'una ampolla de plàstic al contenidor gris? No. I d'una llauna? No. I d'un bric? Tampoc. Llavors, per què hi llences ampolles de plàstic, llaunes i brics? Al contenidor gris només hi va el rebuig o la resta. Els envasos de plàstic, les llaunes i els brics que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al groc. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
Notícies en xarxa. Edició matí.
Des de cada punt del país, on hi ha notícia.
Amb tots els accents, totes les veus. Ningú no t'ho explicarà de més a prop.
Cada dia, a primera hora, informació de servei públic a les televisions i ràdios locals de Catalunya.
Notícies en xarxa, edició matí. Cada dia, de 7 a 10 del matí, a Ràdio Calella Televisió.
Llibreria La Llopa, a Calella. Més de 40 anys connectant autors i lectors de llibres. A La Llopa hi podeu venir a fullejar la millor selecció de les últimes novetats i un gran fons bibliogràfic d'obres clàssiques. Especialitzats en llibre infantil i juvenil. A La Llopa hi trobareu dues llibreries en una. Pensem que el llibre infantil ha de tenir un espai propi i diferenciat del llibre adult. Així que li dediquem una gran zona exclusiva per a nens i joves. Llibreria La Llopa, carrer Sant Joan 62, Calella. Telèfon 93 766 1634.
Ràdio Calella.
Segueix-nos, comparteix.
facebook.com/Ràdio Calella.
Twitter @Ràdio Calella TV. Participa.
RadioCalella.cat.
Interactua amb nosaltres. Ràdio Calella. Textos, àudios. Fotos, vídeos. Ràdio Calella Televisió. El grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Doncs tornem a ser a plató, a camí de 3:15 del matí. Em fa molta il·lusió dir... Doctor Ramon Prat, bon dia. Com està, Ramon?
Bon dia, jo estic bé, una miqueta amb la veu de vell, però amb l'esperit de jove.
Em deia el doctor Prat, el doctor Prat, metge jubilat de Calella, molt estimat, que ha passat moltes consultes. Em deia, jo tinc 89 anys, però jo la sensació meva és que en tinc molts menys.
Sí, de fet, és veritat.
Encara està actiu.
Sí, sí, sí. Tinc alguna classe de medicina els dilluns. Escolto molta gent. Uh-huh. El dematí, quan me llevo, després d'anar a buscar el diari, he fet una cosa que el meu pare em va recomanar. Ramon, a quina hora et llevaves? 7:45. Doncs continuo llevant 7:45, agafa La Vanguardia, que és el teu diari preferit, i vés-lo a buscar, no a la bústia de baix, sinó en el vaixell. El vaixell és de l'Antoni Ruscalleda.
Sí, allà al carrer Jovara, no?
I allà tinc uns amics i parlem una mica. Vaig a Can Jaumà, compro el pa i torno cap a casa.
Molt bé.
Quan he esmorzat, llavors que he llegit una mica de més ben dit, he començat per la conta de La Vanguardia, que per exemple la gent que tingui por avui que llegeixi l'última, el contra d'avui, d'envasat, i veure com pensen els bons jueus... I és molt interessant llegir-ho.
Escolti, doctor Prat, vostè quan llegeix La Vanguardia aquests dies,
sí,
o quan mira qualsevol canal de televisió o escolta qualsevol emissora de ràdio, també la nostra, i sent constantment parlar d'aquest coronavirus, vostè què en pensa de tot això?
Per això he vingut aquí, per mirar d'aclarir una mica les coses, perquè hi ha les dues vertents, o que no hi dona importància o que no hi dona massa, i després hi ha les fake news, o sigui, aquestes notícies que sembla que són veritat i que no és que tot sigui mala intenció, però no tenen una bona font. Mira, jo sóc un metge pitagòric, però sobretot sóc un metge hipocràtic. Què vol dir això? M'agrada la precisió dels números, però sobretot m'agrada saber la causa de les coses. I Pitàgores sí que ens va ensenyar molt bé a organitzar la vida, però Hipòcrates ens va ensenyar a buscar el per què una persona es posa malalta, com l'hem d'explorar, com la podem medicar i sobretot com la podem ajudar. Perquè ell sempre deia, l'última batalla la perdreu. Per tant, escolteu i porteu el malalt sempre.
Per tant, aquests dies, quan vostè sent tant a parlar de tot això, s'estan fent bé les coses, doctor? Realment hi ha motiu per tanta alarma? Estem davant d'un virus que és preocupant per la nostra salut o és que és preocupant perquè pot fer caure el nostre sistema sanitari?
Aquest virus té tres problemes. Un, que és una pandèmia, després explicarem el que és. Un altre és que desconeixem la manera de poder-lo tractar per curar. I després hi ha l'altra cosa, que és que afecta molt l'economia. Aquests són els tres vessants. Per tant, important ho és. I per què ho és important? Doncs mira, per important val més anar una mica enrere. Què va passar l'any 17? 1917. Va haver-hi la grip espanyola. Fixeu-vos-hi bé què va passar. És que és característic de el que està passant ara. La grip es va dir espanyola, però aquesta grip també, curiosament, va néixer a Xina i es va traslladar a Europa. La guerra que hi havia, la Primera Guerra Mundial, era una guerra estàtica, o sigui, els soldats no es movien, estaven en trinxeres, a Verdun i companyia, o sigui, que sempre estaven allà mateix i convivien molt entre ells. Però sí que van agafar la grip igual que Espanya, però els governs, com que estaven en guerra, no van dir res. D'aquí se'n va dir la primera falsa notícia, que la grip era espanyola. Per què? Com que Espanya estava normal, anaven dient el que passava. A França, a Inglaterra, a Bèlgica, a Holanda, a Alemanya, a Àustria, tots ho negaven. Què va passar amb aquesta grip? Com que era un virus nou, es va estendre per tot el món i va passar una cosa molt, molt important, que és que ho van fer malament, perquè al negar que hi havia l'epidèmia, saps què feien quan tenien un soldat malalt? L'enviaven a casa i llavors infectava els altres.
Clar.
O sigui, la primera lliçó que hem d'aprendre d'aquest virus és que s'ha d'aïllar. I per aïllar necessita una cosa molt important, i és que la gent tingui confiança en els governants. L'exemple l'hem tingut, desgraciadament, fa 3 setmanes a Itàlia, quan varen decidir que Llombardia tenia que quedar aïllada i alguna gent que no es podria dir de nom de gent, varen fugir d'allà per al sud d'Itàlia. Ara tota Itàlia està tancada. I aquesta falta de confiança en el govern i en les ordres que donen és molt important per poder combatre aquesta grip.
Sembla que a la Xina, a la zona de Wuhan, sembla que aquesta confinació ha donat molts resultats perquè sembla que el virus comença a remetre.
Sí.
No, de fet, ja estan desmuntant aquest hospital que varen fer, que van fer amb mòduls. Sembla que ja l'estan començant a desmuntar perquè sembla que el virus ja deixa de ser la principal preocupació del país, no?
Fixeu-vos-hi bé.
Els casos ja estan remetent.
No és que hagin descobert cap medicament per curar-lo, no. El que han descobert, o el que han comprovat, és que un bon aïllament para la infecció.
I què hem de fer, doctor Prat? Ens hem de quedar tots a casa?
Hem d'obrir les... Ahir ho va dir molt bé el jefe del govern espanyol. S'ha de tenir confiança en els governants, perquè els governants, segons va dir ell, jo crec que en aquest moment no diu cap mentida, estan en mans dels científics. I els científics saben quan en un lloc s'ha d'aïllar i quan no. L'altre gran problema és, o sigui, a qui aïllem? Perquè, per exemple, a vegades aïllar un col·legi pot portar més complicacions que avantatges. Per què? Perquè si no estan malalts i els portes a casa i no es poden cuidar, llavors aquests nanos surten al carrer i es contagiaran. Per tant, l'aïllament ha de ser molt ben fet. I per altra part, hi ha una altra cosa que és molt important. L'aïllament és molt necessari perquè, el que sí que és veritat, que els hospitals no podran fer-se càrrec dels tractaments de tots els malalts que estiguin greus, perquè no hi ha suficients llits d'aïllament ni suficient servei sanitari de metges, infermeres, i material...
Instal·lacions clar, no,
suficients.
Clar.
Per tant, és molt important l'aïllament. Ara, és més important ser intel·ligents i fer-ho quan convé. Uh-huh. En aquest moment convé a Madrid, convé a Biscaya i convé una miqueta a València. Ho han de saber fer ben fet. És molt important, per exemple, el fet aquest. Aquest any no hi haurà falles. Doncs no n'hi haurà.
Bueno, si més no, les han posposat, eh? Jo no...
No, no, però no hi ha en el seu moment.
En el seu moment,
les
exacte.
Les altres, en el moment exacte. En què puguin fer-se.
Exacte, sí, sí. Veurem què passa amb la Setmana Santa Andalusa, eh? Mm. I altres llocs d'Espanya. Ja veurem què passa. Doctor, estem davant d'un virus perillós?
No és que sigui un virus perillós, però passa una cosa que és molt important conèixer. Fixeu-vos en el que ha estat fent l'evolució de la medicina. A la meva època, jo vaig començar que l'esperança de vida estava al voltant dels 65 anys. Amb en Fleming i la penicilina van passar als 75. I ara estem per sobre dels 80. Això què vol dir? És una molt bona notícia. Vol dir que es moren molt pocs nens i sobretot que viuen molts vells. Però hi ha una altra cosa molt important. Aquests vells no són vells que tinguin la salut que jo tinc en aquest moment, sinó que molts vells d'aquests estan deteriorats. Per tant, hi ha molta més quantitat de gent assistint normalment. Uh-huh. Llavors, aquesta gent que s'ha d'assistir és la que, si agafa aquest virus, es pot morir. Perquè no oblidem això, aquest virus no el curem. Ajudem les complicacions fins que el virus s'acaba. O sigui, fins que el virus deixa de créixer a dintre del nostre cos. No és com, per exemple, quan tenien tuberculosis que donaven estreptomicina i hidracides, o me diguin a mi que sigui, i curaven. La paraula curar en aquest moment, en aquest virus, no hi és. Quina és l'esperança d'aquest virus? Que en un any i mig, es trobarà una vacuna. Perquè aquest virus segurament tornarà a venir estacionalment. La gran incògnita que tenim ara és que, tenint en compte que és un virus que a la calor no li va bé, a veure si amb la primavera farà com la grip. Perquè, fixeu-vos-hi bé, els microbis de la grip, que no hi són a l'estiu, sí, però estan hivernant, al revés, uh-huh. al revés dels ossos, uh-huh. guardadets, i a la primavera torna a venir. Pot ser que aquest coronavirus, que és un virus, no és que sigui nou, un virus que no havia saltat d'uns animals als altres, en tot el respecte, nosaltres som animals, al saltar en l'animal home, ara desenvolupa unes malalties determinades. Però aquest virus ha existit sempre.
De fet, els coronavirus són uns vells coneguts, no?
Sí, però el coronavirus és gràcies a que avui dia hi ha l'ultramicroscopi, o sigui, un microscopi que pot mirar tan a fons, a tant detall, que abans només veiem les bactèries, després vam veure un tipus de virus i ara estem uns altres. Aquest és el que se'n diu un coronavirus, perquè al mirar en el microscopi fan com una corona i precisament en aquesta corona és d'on te surten les forquilles, que diríem nosaltres, i la manera que s'enganxen a noves cèl·lules, i són unes proteïnes que són les que fan que el virus es pugui agafar sobre les cèl·lules nostres. El misteri és que, per exemple, el ratpenat, el virus no li fa res i, en canvi, nosaltres sí. Llavors, quin és el moment, en aquest moment, aprofito ara, per dir, quina és l'esperança que hi ha en aquest moment? No la vacuna, sinó els antivirus. O sigui, un mecanisme d'immunitat que el que fa és que aquesta agulla que es podria enganxar a la cèl·lula li posem un tap, que és l'antivirus, per això se diu aquest nom, antivirus. És una proteïna que s'enganxa amb l'altra proteïna i fa que el virus no es desenvolupi.
Doctor, vostè dilluns a la tarda va fer una xerrada a l'esplai de la gent gran.
Sí.
Doncs, bueno, clar, òbviament, per aliviar una miqueta la preocupació dels qui estan amoïnats i per donar també doncs, algunes eines. Jo no em vull infectar, doctor. Què he de fer? Què puc fer?
Primer de tot, tenir una miqueta d'observació de què passa al teu alrededor. Per exemple, no se t'ocorri ara anar a Milán o anar...
No hi aniré, no. Si m'he de quedar a Calella, a veure, jo si m'he de quedar a Calella, que jo per ara em quedo a Calella. Què puc fer jo, doncs, per no contagiar-me d'aquest virus?
Doncs jo, per exemple, no aniria als llocs que hi hagi massa gent. I sobretot si hi ha gent gran.
Vaja.
Sí, perquè la gent gran tenim més possibilitats d'estar malalts.
I si i anem contagiar. I no ens abracem i no ens fem petons?
No.
Els petons res, ara ja. Petons res. Abraçades,
no, petons
tampoc.
No, però, per exemple, si estàs amb una persona gran, pots anar a casa seva a veure-la a una distància prudent normal, com tu i jo estem ara aquí, una mica més d'un metre i s'ha acabat, res més. Ara, el que no és convenient és estar 3 hores dins d'un teatre amb 2 persones que estan tossint en contó i una o altra.
I si no tossen?
Si no tossen, sí. Ara, en aquest
perquè,
moment,
clar,
sí.
Ara també estem en aquells moments... Jo ahir a la tarda vaig anar a l'Hospital de Calella amb una visita i hi havia una noia al meu costat que no parava d'estornudar. Clar, tothom se la mirava.
Aquesta noia la tenien que haver tret.
Ah, sí?
Sí. Sí, perquè no em deixo... No, clar, aquesta noia està enviant microbis dels que siguin. O sigui, ella mateixa ja li havia sortit que havia de marxar d'allà.
Ja. De fet, tothom se la mirava, eh? Jo també sí. Me la vaig mirar, haig de dir-ho, eh?
O sigui, me la vaig mirar. No hem d'exagerar massa, però hem
d'estar... I pobra noia, segurament, devia tenir un constipat molt més comú, eh?
Hem d'estar atents a el que passa els pròxims 2 mesos.
Però vostè, aleshores, ja va més enllà, perquè ens parlaven de 15 dies, 3 setmanes.
2 mesos. 2 mesos. O sigui, mira l'evolució que hi ha hagut entre Corea del Sud, Tòquio, o sigui, Japó i Itàlia. El virus va començar a finals de novembre, desembre.
Sí.
On va anar? Hi va anar-hi al gener, finals de gener.
Sí. I estem
ara
al mes
està
de març.
Madrid, ara sí, està sí. Madrid. Uh-huh. A Madrid, si baixa aquí, pot baixar en 2 o 3 setmanes. Sí, per estar completament tranquils, sí, d'aquí al juny. El juny seria estupendo.
Vostè em parla de grans grups de persones en espais tancats. En espais oberts també és preocupant? Ho dic perquè, per exemple, les falles que s'han aplaçat, que són a l'aire lliure, és cert que doncs, acumulen moltes persones, però estan a l'aire lliure.
No, però és que la falla, a més de l'aire lliure, hi ha el bar que es van gent a menjar, els teatres...
És a dir, que vostè creu més aviat que és per això, no sí, per la...
No, per
la per
l'exterior no, per l'interior dels puestos. D'acord. Per l'interior dels puestos.
Ja. Yeah.
Que consti que és una cosa opinable, eh?
Però, sí, sí.
Perquè el que estem intentant averiguar nosaltres és quina possibilitat tenim que nosaltres estiguem malalts. Doncs mira, aquí tenim un avantatge, que altres d'Espanya ho estan passant i, per tant, ells estan fent coses positives. Uh-huh. I ens estan fent un favor a nosaltres. Nosaltres hem d'anar mirant el que fan ells per preparar-nos el que es passa. Però, per exemple, aquest dematí hi ha hagut un cas a l'Hospital de Mataró.
Sí.
Què vol dir això, que encara corre?
Doctor, estem acabant l'entrevista. Digue'm alguna cosa en positiu acabar.
Va, en positiu?
Sí.
Jo et diria una cosa, que afortunadament no és ni el sarampió, ni és el còlera, ni és la grip. És una malaltia que no és gaire dolenta des del punt de vista de la salut, perquè la incidència de mortalitat... I, a més, una altra cosa important, no s'està parlant, i això deu ser segur, que deixi a els que es curen amb malalties cròniques, que això és molt important de cara al futur. Mm. Per tant, hem de ser optimistes, no hem de ser pessimistes. L'única cosa que jo recomanaria aplaçar viatges fora de Catalunya, de moment.
Més
que res. Però, sobretot, penseu que la vida és molt maca. I una de les recomanacions, precisament, és que el sol cura el virus.
I ara i aquí tenim molt de sol.
Tenim molt de sol i, a més, per als gent gran no tenim pujades i baixades, tot és pla.
Molt bé. Doctor Prat, miri, em permet que el convidi a quedar-se a la tertúlia que farem ara? Perquè segurament parlarem d'aquest tema. Es vol quedar una estoneta més? Bon, o té pressa?
Home, sí.
Què li sembla?
Nena, Trini, estic aquí.
Molt bé, Trini. El segrestem una estoneta més de la ràdio, bueno, a la seva senyora. Gràcies, doctor Prat. Anem a notícies de les 11.
Un moment.
Digui'm.
Jo faria un prec, que és el següent. Ahir a nit hi va haver un programa molt ben fet de TV3.
Sí, a Televisió de Catalunya.
Jo
sí,
recomanaria que truquéssiu a TV3 i diguéssiu, per favor, perquè demà passat no ho feu de 7 a 9 del vespre.
Bueno, si més no, es pot recuperar, eh? És a dir, però, que es no, pot
no,
recuperar.
A la gent li has de posar la mel a la boca.
Molt bé. Ens anem a les notícies de les 11 i ens quedem fent tertúlia amb els tertulians dels dimecres i el doctor Prat, que també l'hem... Trini, que el tenim aquí a la ràdio. Ens el quedem una estoneta més, fins a les 12. Fins ara.
De la teva ciutat. A Facebook, clica m'agrada i comparteix els continguts de facebook.com/Ràdio Calella.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilard. La Generalitat canvia de prealerta a alerta al pla Procicat i pren noves mesures per fer front al coronavirus que entraran a vigor a partir de demà. Ho acaba d'anunciar el president de la Generalitat, Quim Torra, que avisa que els propers dies és possible que s'hagin de prendre més mesures per fer front a l'epidèmia.
La situació que vivim és una situació complicada, és una situació difícil, com ho és a tots els països que es veuen afectats. I, per tant, exigeix que l'encarem com una qüestió absolutament prioritària i des de la màxima unitat i esperit de col·laboració possible entre ciutadania, institucions i agents de la societat. És possible que en els pròxims dies calgui prendre mesures més dràstiques i contundents de les que s'han pres fins ara i amb més afectacions en la vida dels ciutadans.
Torra ha anunciat algunes mesures, com per exemple que els esdeveniments esportius professionals i no professionals es faran a porta tancada, excepte els menors d'edat que podran anar acompanyats. Es suspenen també o ajornen les activitats col·lectives en espais tancats superiors a 1.000 persones i als de menys de 1.000 es redueix l'aforament a un terç. Torra també ha anunciat que s'elaborarà un pla de mesures a càrrec de diversos departaments per pal·liar els efectes de l'economia i es crearà una partida extraordinària per reforçar el sistema de salut. Més qüestions. L'acusada en el judici de l'anomenat crim de la Guàrdia Urbana, Rosa Peral, nega haver tingut una relació sexual amb el seu company de feina, Albert, i també ha acusat d'haver assassinat el seu nòvio, Pedro Rodríguez. Avui comença la declaració dels acusats i ho està seguint la companya de la xarxa, Mon Carvajal. Hola, Mon, bon dia.
Bon dia, Pere. I sembla que va per llarg. La principal acusada d'haver matat el seu nòvio, Pedro Rodríguez, Rosa Peral, està declarant fa 3/4 d'hora a preguntes del fiscal. Rosa Peral respon tranquil·la i fins ara ha negat haver tingut relacions sexuals amb l'altre acusat, Albert, i també nega que ell conegués la seva família. Quan el fiscal li ha preguntat per contradir-la per unes fotos en les que se'ls veu davant del mar, ell ha dit, ah, però no eren viatges aquí, també tenim platges. Peral sí que reconeix haver anat d'excursió i a sopar sovint amb l'Albert, però en cap cas tenia una relació com sí que havia tingut amb la víctima. És el primer dia que Peral no porta un mocador al coll i se li veu una erupció que assegura que li apareix quan està nerviosa. Per precaució al coronavirus hi ha menys públic a la sala, només n'han deixat entrar una vintena de persones que estan separats l'un per l'altre per una cadira buida entre ells.
D'acord, gràcies, Mon, bon dia.
Fins ara, bon dia.
Més qüestions. Un mes i mig després del temporal Glòria encara no s'ha dut a terme cap actuació al Delta de l'Ebre. Des de l'Ajuntament de Deltebre avisen que ara aquests espais naturals estan més exposats que mai i que les actuacions són urgents. Ens ho amplien des de Ràdio Delta, Leonor Bertomeu.
El regidor de Polítiques Ambientals i Platges de l'Ajuntament de Deltebre, Joan Lucas, ha alertat que en alguns punts s'ha perdut fins a 25 metres de platja i que, en cas de repetir-se una nova llevantada, habituals a la primavera, el delta es trobaria sense cap defensa per protegir-se de l'embat del mar.
I ara, per ara, estem en la porta oberta. A la mínima llevantada que vindrà podrà ser inclús pitjor. Per exemple, Deltebre van perdre una mitjana de 25 metres la línia de costa, de mitjana. I és algo que tots diuen que això se recuperarà quan l'aigua tirarà atràs, però no ha sigut així i els 25 metres s'han perdut per tota la costa.
L'Ajuntament de Deltebre ha xifrat en 11,4 milions d'euros els danys provocats per Glòria, dels quals 7 milions es concentren als desperfectes ocasionats a la línia litoral. Segons Lucas, el compromís de la Direcció Provincial de Costes és que les mesures urgents per actuar a la costa de Deltebre puguen començar este mateix mes de març.
Gràcies, Leonor. Doncs de moment això és tot. Ho deixem aquí.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Som-hi, doncs, 11:04 del matí. Comencem la tertúlia, com sempre, a aquesta hora, amb l'equip titular de la tertúlia del dimecres, però amb algun afegitó. Hem mogut algunes fitxes. Li han dit al doctor Prat que es quedés, en Ramon?
Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí.
Va, que... Però, escolta, digui'm. En Ramon Propietat.
Sí.
Jo em dic Ramon Maria.
Ramon Maria.
No, pots dir Ramon,
jo
però el Maria de tant en tant ho faig lluir perquè ja ho tinc.
Molt bé.
I tant, de fet,
Miquel Campoy, què tal, Miquel?
Hola, què tal?
Bon dia. Acosta't el micro cap a tu, Miquel.
Miquel no vol acostar-se al micro, a veure si
però
ho entens.
Però és que, Miquel, és que si no, no et sentiré.
Sí, ara?
No, t'has d'acostar al micro.
És que volia treure l'espongeta
no,
i no l'heu deixat.
No, però treu l'espongeta.
Sí. És que m'han dit que
no. Treu l'espongeta.
Bueno, treu l'espongeta sense...
Mira, ara estan sortint tots els virus.
I ara acosta't al micròfon. Sense
hola,
por. Ara. Hola. És que si no, no et sentirem, Miquel.
Hola. No.
La Carmen Lombardero que diu... Mira, que jo també la trec.
Per si de cas.
Vinga, va.
Sí, penso que està bé treure-la. Bon dia.
Aquesta tos...
No, tranquil·la, és ara momentània. M'ha agafat una cosa així de sobte, però estic perfectament
bé. Molt bé.
Psicològica.
Josep Maria Granyó.
Sí, jo sóc bon l'afegit aquí, eh?
Sí, no, i el doctor Prat també, que l'hem entrevistat i l'hem segrestat a la tertúlia. Li hem dit que es quedés.
Ah, bueno, sí, però i el doctor Prat està bé. Jo el que sí, dos coses.
Però deixa'm dir, bon dia, Teresa Marquet.
Bon dia,
reina. Digues, Granyó.
Que dues coses, no? Una era que he pogut vindre perquè m'han suspès la reunió de la convocatòria del Consell Consultiu de la Gent Gran de Mataró. L'han suspès, perquè teníem reunió avui. I després tinc una pregunta pel doctor Prat, quan tu m'ho autoritzis.
Doncs vinga, ara mateix, i tant.
És que jo li vull fer una pregunta que estic segur que no li han fet, perquè li han fet totes les preguntes, perquè ell va fer una conferència magistral a l'Esplai i ens ho va aclarar tot. Però, que sàpiga jo, és de transmissió sexual aquest virus?
No està comprovat.
Mare meva, que senyor,
no,
per la porta.
No està comprovat.
Escolta, ja només ens
faltaria
aquesta.
Segur que algú l'interessa saber.
No està comprovat, però l'opinió és que no.
Ja mos tranquil·lis,
Sí.
Veu com...
A veure, si es transmet per els fluïdos.
Jo m'estic mirant aquest bon senyor d'aquí davant i penso, bueno, no sé quantes ocasions deu tenir, però vaja.
Molt bé! Ara!
Que la idea era la pràctica.
Aquest ha estat molt bona.
Molt bo.
Aquest ha estat un gol per l'esquadra.
Molt bé.
És que és molt difícil agafar-lo amb Morsa i el doctor Prat.
No, està clar.
Sempre
està
preparat per donar la resposta més adequada.
Està clar. Recordeu que aquesta és una tertúlia oberta als que esteu a casa també, 93-766-0333, per si voleu intervenir en algun moment i voleu dir la vostra. Bé, ara s'està fent roda de premsa del govern, en aquest cas català, sobre aquestes mesures que s'estan prenent. Teniu la sensació de que això ens marxa de les mans o ja us està bé tot aquest pla de xoc per contenir doncs, l'expansió del virus?
Bueno, jo, si em permeteu, jo sóc optimista per naturalesa, no? Però, a més, també, d'alguna forma, mai documentat, en el sentit de que es veu que el risc més gran el tenen persones a partir de 80 anys, no? I que tinguin patologies associades. I estem parlant de que en situacions extremes s'està parlant d'un 14% de mortandat, que potser també hi hauria un percentatge, encara que no hi hagués el virus, d'aquestes persones podrien també morir-se, no? És molt transmissor, però és lleu. No sé si el doctor Prats estarà d'acord. No. El que passa és que, bueno, ara, com que no se sap exactament quin és el tractament més adequat, encara que crec que també el que hi havia anteriorment, el SARS o aquest, va desaparèixer, vull dir, va entrar i de sobte va desaparèixer, no? Vull dir, jo crec que això també, en poc temps, jo crec que estarà solucionat, eh?
Bueno, de fet, ens ho deia el doctor Prat a l'entrevista, no? Que el que passa que encara, doctor, vostè parla de 2 o 3 mesos, oi?
De prudència.
Uh-huh. De prudència.
Una cosa són les mides de prudència i l'altra cosa és la por. Por no n'hem de tenir. Ara mateix he dit una notícia, ha parlat del 14%. Es refereix a aquest 14% en els malalts que tenen la infecció que els obliga a ingressar en l'hospital. La majoria no els hi ha passat gran cosa i llavors el real és el 2,5% dels infectats. Ara, què passa? Que d'aquest 14% la majoria són gent gran i aquest és el gran problema. La gran il·lusió d'aquesta malaltia que en els nens i en els joves no els hi fa res. I bueno, per tant, el porvenir que el teniu vosaltres...
Sí.
Jo no
Oi, carai, ara acaba deixant una foneta, eh?
El podeu tu gaudir.
Torna a posar la d'allà, mica.
Torna a posar l'esponjeta.
A veure, que jo sàpiga, ha mort un nen petit de 5 anys.
No, però de...
O millor tenir una altra malaltia.
Ah. Bueno, van dir que era d'això. De tota manera, és veritat que aquest virus s'ha... Al principi dèiem, no es produís una pandèmia, però en aquest moment quasi es pot pensar de que és una pandèmia, perquè està afectant moltíssim, i sobretot està afectant molt a morts, però jo crec que també molt econòmicament, perquè el món s'està, bueno, aturant. La veritat és que jo crec que serà un cop molt dur i que serà molt difícil que puguem sortir d'aquest cop, inclús més que d'altres malalties, perquè l'altre dia deien ha mort un senyor de 100 i pico d'anys. Dic, coi, si ja li tocava, pobret. A veure, és que...
No, perdem... Pregunta-li amb ell, que te dirà que no.
Ja ho sé, però perdem una mica la perspectiva, perquè també deien que en casos de grip també es mor a gent.
Exacte.
I en casos d'altres malalties. A veure, és lògic, però aquesta expansió d'aquest virus d'aquesta manera tan ràpida i per tants puestos i que ens està afectant tant... Amb salut, sobretot. Amb por, moltíssim, perquè hi ha molta por. Però, sobretot, i és una de les coses... Fixa't, el més preocupant és la salut, perquè sense salut no podem viure. Però l'economia també és molt important, perquè amb el que ens ha costat remuntar la crisi del 2010, i ara ens trobem amb una crisi tremenda. Bueno, del 2010 va començar més o menys, però que es va arrossegar durant molts anys. Però serà una cosa que això costarà remuntar, perquè Espanya indudablement és un país de turisme. I a veure què fem aquest estiu.
Bueno, però dues puntualitzacions. Primer, el fet de que hi hagi una pandèmia pràcticament era des del primer moment se sabria, perquè estem en un món hiper-supercomunicat, que la gent es mou moltíssim, i per tant ens expandim d'una manera bàrbara.
Sí.
I segon, el fet de que afecti econòmicament també, és a dir, no pel fet de que Espanya i Catalunya especialment sigui un país amb un índex de turisme molt alt, sinó que és que afectarà a totes les altres destinacions. Per tant, ja em permeteu, amb certa... sense ser especialment seriós, però és que mal de muchos consuelo de tontos. És a dir, això afecta a totes les destinacions. Per tant, si baixa el turisme en picat, i suposo que això en Miquel en sabrà més, baixarà a tot arreu, a totes aquelles destinacions, perquè tota Europa o tots els països d'Europa tenen casos de coronavirus, s'ha detectat pràcticament 3/4 parts del món, i això anirà així. Què és bo que el món estigui tan comunicat per determinades coses? És bo perquè, mira, resulta que passa qualsevol cosa en l'altra punta del món i ho saps al cap de 30 segons. Però això també implica la teoria aquella de la papallona, no? Quan una papallona mou les ales, hi ha un terratrèmol a l'altra punta del món. És una situació que hem de... Jo crec que aquest és el primer avís, seriosament, però que n'hi haurà d'altres.
Però jo també penso una cosa, de que el tema econòmic no és el mateix als cicles aquests que dius, bueno, doncs ara entrem en una crisi i durarà 7 o 8 anys. Home, clar, els que surten afectats ara en aquests moments són afectats, però jo crec que la recuperació, el mateix que ha sigut ràpida en quant a la crisi, la recuperació també serà ràpida. Home, que es pot perdre una temporada de turisme, vale, però no se'n perdrà 7 o 8 o 9 com a les altres crisis. Jo crec que en aquests moments també és el moment que els governs reaccionin en quant a ajudes econòmiques, però jo crec que és qüestió de mesos o de temporada, en aquest cas del que és el turisme.
Jo crec
que es recuperarà ràpid, això.
Jo, abans, quan venia amb el cotxe, he sentit el doctor Prat que deia de que s'ha de tenir confiança en els governants, no? Jo estic totalment d'acord. El que passa és que a vegades dono la impressió de que arriben una mica tard. Vull dir, hi ha decisions que jo crec que s'haurien d'haver pres una mica abans, com és el cas, per exemple, d'Itàlia, que va dir, escolta'm, això ho tanquem i ho tanquem, no? I aquí, doncs, es va permetre durant bastant de temps, o molts de dies, de que vinguessin vols que venien d'una zona que se sabia que estava infectada d'Itàlia, com és tota la zona nord, i ahir vaig escoltar el president del govern espanyol i bé, ara sembla que s'ha d'anar una mica amb presses a prendre decisions perquè potser, al meu entendre, s'havien d'haver pres abans, no? La part econòmica, aquest és l'altre efecte, hi ha un que és el sanitari i l'altre és l'econòmic. Calella li passarà, doncs, el que li passi a tota la comarca del Maresme, que això ja ho he dit altres vegades. El que passa que no estic gaire d'acord amb el que va dir l'alcaldessa, crec que va ser ahir,
sí,
que
sí.
Havien tingut una reunió amb el sector hoteler i amb els sanitaris també, eh?
En aquest cas, govern, salut, sí, i salut. Sector, sí, sí, sí. Turisme. Sí.
I va dir que no tenia constància de que s'haguessin produït anul·lacions de reserves per Calella. Això, home, jo haig de dir que no dic que no sigui cert, el que diu però potser no té tota la informació l'alcaldessa.
Mira, fem una cosa, Campoy, recuperem el que deia Candini sobre aquesta qüestió? Deia això.
Jo no en tinc constància, però és evident que tindrà un impacte econòmic i la immediatesa de la Setmana Santa, d'aquí properes poques setmanes, és evident que se'n ressentirà. Mm. Això, doncs jo no li puc dir perquè no tinc constància ferma d'això, no? Però sí que és veritat, lògicament, que tots els empresaris turístics, doncs, van traslladar aquesta inquietud.
Això és el que deia Candini Campoy.
Sí, sí. Bueno, doncs, a mi sí que em consta que hi ha anul·lacions, hotels que ja han tingut anul·lacions per Setmana Santa i hotels que no estan contractant a personal que ja tenien previst contractar per aquesta Setmana Santa. Si després això hi haurà una continuïtat i es produiran més anul·lacions, això ja no ho sabem, però que ara, com deia jo la setmana passada, que la Setmana Santa la tenim a sobre, aquestes anul·lacions s'estan produint i això efectivament es porta tot el problema del personal i que possiblement, doncs, es quedaran al carrer i no podran començar a treballar fins a més tard. I després l'altra qüestió que em sembla que és molt important és la qüestió dels col·legis. Què passarà amb els nens i nenes, si s'han de quedar a casa, si els pares treballen, si és que tenen feina encara i no s'han... bueno, o no han pogut començar a treballar, i que això també repercutirà, doncs, a la família. Suposo que els avis seran els que s'hauran de fer càrrec.
Els pobres avis, que sempre van a patar els mateixos.
Crec que la cosa anirà per aquí. Per tant, com molt bé es deia, no és un problema només sanitari, és un problema econòmic, és un problema social, i és un problema que no es veu que això... jo també confio en el que diu el doctor Prat, no? de que amb l'arribada de la calor de l'estiu, doncs possiblement això sembla ser que sí que afluixarà, com a mínim. Esperem que així sigui, no?
És que també el gran avantatge que hi ha és que es coneix molt el virus. es coneix, vull dir, no hi ha un desconeixement. Falta sàpiga quina és la vacuna adequada, però amb el que estan investigant, amb el que estan invertint i amb el que es coneix, jo crec que el problema és a molt curt plaç. Ara, el que dius és veritat, el que es perdi ara, això és irrecuperable. Però, bueno, aquí també és quan ja els hotelers o qui sigui doncs han de despertar una mica les seves iniciatives per pal·liar dintre del possible.
Sí, penseu una cosa i ja acabo. Però amb el cas de Calella, amb els hotels, sí, des del 1 de maig fins al 31 d'octubre, 1 de maig, ja no parlo ara de Setmana Santa, sinó 1 de maig, 31 d'octubre, no hi ha un promís d'ocupació de prop del 70%, tot el que sigui per sota d'un 65%, ja pràcticament no és rentable.
És a dir, que l'hotel ja no obre.
Ho dic bé.
Els hotels ja no obren.
No, home, sí que obren, però vull dir que s'ha de tenir aquesta ocupació perquè amb els preus que treballen no tens una ocupació propera al 70% o
perden.
Bueno. Clar, ja no tinc. Doctor Prat, no cal que li digui que pot intervenir en el moment que vulgui, eh? Vol dir alguna cosa d'això que deia el Miquel Campoy?
Sí, jo penso una cosa molt gran, que és el següent. A vegades tenim pèrdues, i ara ens toca pèrdua. Així que ara és més intel·ligent pensar com aquest any no és un any d'ingressos, sinó de pèrdues, com les puc compensar? Per tant, potser la primera cosa seria veure què passa fins a Setmana Santa, potser no obrir els hotels fins després, t'hi ficar en un terreny que no és el meu. Però vull dir, l'important és tenir prudència. Jo estava pensant ara una cosa molt curiosa. Després dels Jocs Olímpics a Barcelona, a l'any 96 hi va haver una crisi. Ningú en parla, perquè tots ens vam espavilar. Us tornareu a espavilar, us tornareu a espavilar. El que passa és que els metges, el que estem preocupats no és per això, que és molt important, sinó com podem ajudar a la gent que està malalta. Aquest és el problema nostre. Però l'econòmic és importantíssim. Però també hi ha una altra cosa que no oblideu mai. Hi ha persona que es lleva el dematí, li fa mal el genoll i no diu res. I a lo millor el seu company li fa poc mal, tot el dia es queixa. Qui és el més malalt, un o l'altre? Doncs per la gent és el que es queixa. Doncs aquí passa el mateix. Quin és el problema de fondo? Tenir una previsió de que aquest any van mal dades i mirar, per exemple, jo crec que l'administració pública hauria d'estrenyar una mica el cinturó, no tossigant-se tant amb els impostos. Aquest mateix dematí, i jo tinc un pis a Barcelona, la senyora alcaldessa m'ha pujat al 18% l'IBI. Això no pot ser. No pot ser que Barcelona es pugi al 18% de l'IBI en una època com estem ara. Doncs això és una de les coses que precisament és el camí que poden tenir els hotelers, que tota aquesta recaudació, com tot el que més, obrir potser una mica més tard, però tenint en compte que estem en un moment important.
Bueno, però que crec que el president del govern espanyol, el Pedro Sánchez, ahir va anunciar una línia de crèdits, no?, i d'ajuts, en aquest cas, a l'empresari. No?
Ajuts a les famílies i reducció d'impostos, deien. Però la veritat és que a la pràctica no es veu en la reducció d'impostos. Al contrari, tal com ha dit ara.
Sí, aquestes veïdes sí que és veritat que les va dir ahir al vespre, però concretat no, ningú sap com.
Ja. D'altra manera, això de que parlava el doctor Prat, de que s'ha de tindre una previsió i que els hotels han de preveure que aquest any no guanyaran, per exemple, a canvi d'altres anys que potser han guanyat molt, traslladat a la vida quotidiana de les persones de peu, canvia la història. Perquè ens imaginem una família normal d'un matrimoni amb dues criatures que estan pagant potser una hipoteca, que tenen que pagar els col·legis dels nens, que tenen que pagar el manteniment d'aquests quatre membres de la família i que per por s'ha reduït la feina d'un o de tots dos i la feina i el sou, i cobren la meitat. Com conviuen? I si tinguessin un raconet de diners, dius, mira, tirem d'aquí. Però la majoria han pogut aconseguir la feina amb molt d'esforç i no hi ha cap raconet. amb la qual cosa això li crea un problema greu a aquestes persones, i no és una ni dos, són moltes. Per això parlava jo de que el problema econòmic és molt important, però no em referia a les grans empreses. Per una gran empresa perdre una mica és deixar de guanyar, però per una persona de peu perdre una mica o millor és traslladar-se a la misèria, i això és molt diferent.
Recuperem altres paraules que deia ahir l'alcaldessa i apel·lava una miqueta a la responsabilitat social quan es parla d'aquesta qüestió. Ho deia amb aquestes paraules.
Apel·lar a aquest sentit de responsabilitat social, de no caure, diguem, en el parany de la por o de l'alarmisme, si tenim qualsevol dubte, qualsevol inquietud, si no ens trobem bé, trucar al 061. A partir d'aquí es desplega tot un seguit de protocols i estem en un país que tenim doncs, un sistema sanitari molt potent, però també és cert que aquest sistema sanitari ha de poder continuar desenvolupant la seva activitat fonamental. Per tant, l'actitud de tots i cadascú dels ciutadans amb independència de la seva posició o responsabilitat és fonamental per contenir aquesta epidèmia.
Contingència per no saturar el nostre sistema sanitari, sí. Responsabilitat i sobretot no deixar-nos endur per aquesta por. De totes maneres, ahir, que va ser el dia doncs, que van saltar una miqueta les alarmes ja en el sentit de que es tancaven algunes escoles, ahir a la tarda posaves el canal de televisió que posaves, tots aquest eren és, especials.
Aquest és el meu problema.
Coronavirus. I llavors et diuen, home, no alarma, però clar, t'estan no aixecant constantment amb el tema.
I encara quan comptes amb la participació de gent professional, com és el cas del doctor Prat, o gent que és del sistema i que t'està parlant i que t'està explicant una vegada i una altra i una altra, però sempre hi ha el programa, que curiosament sempre és aquell que té més gent que l'escolta, que apareixen gent que dius, bueno, quin és el criteri a l'hora de triar aquest tertulià? Bueno, perquè és algú que pertany a un món totalment diferent i que diu la seva, però que té una capacitat d'arribar el missatge a tota aquella gent que l'està escoltant i generen aquí, i ja no és la por, sinó és l'altre, ja és allò de que surts pensant que tots hem de morir demà mateix. I dius, home, no sé, suposo que és aquest el sentit de la responsabilitat que apel·lava l'alcaldessa.
Sí. Jo crec que el que s'ha de... On s'ha de fer un gran esforç és que la gent no entri en por ni en pànic, perquè és que, a més, crec que ho confirmarà el doctor Prat, és que tampoc és bo per la salut. Crec que el sistema immunològic queda molt afectat si una persona està en pànic o està en por, el qual també està amb menys defenses de cara a superar aquesta grip especial, no? Vull dir, crec que ara el problema és això. L'altre dia un parent de Madrid m'estava dient que havia anat al Corte Inglés i havia anat a Mercadona i pràcticament és que no quedaven aliments. Hosti, això és com si la gent es pensés que s'acaba el món.
Sí, però això és, jo crec que és una reacció fins
instintiva.
A cert punt, així, lògica, diria jo, perquè no només a Vitòria els súpers han quedat arrasats, però tal.
Tranquils, que va sortir el senyor de Mercadona en roig i va dir que no patissin,
però
que
hi havia
menjar per tots.
Pues perdoneu-me, la meva filla viu a Barcelona, ho he comentat més vegades. Ahir, al sortir de la feina, va passar per un Mercadona que té a prop, al carrer Tosset, i va anar a comprar quatre cosetes que li feien falta. Ens ha enviat la foto de tots els aparadors buits totalment. Buits. Tot el que deia Car, res, ni una espurna. O
doctor
sigui
Prat.
Que no hem d'anar a Madrid, ho tenim a Barcelona.
Digui, Ramon.
Tinc dues idees. Una primera, el senyor Mercadona va ser un imprudent, perquè va dir una falsedat. Per voler dir, en vez de dir, no us preocupeu, ho tornarem a reposar ràpidament, negar que estava buit. Però jo ara sortiré per una cosa que us sorprendrà. Ara tenim una gran oportunitat que no sé si els governs d'aquí, d'allà i Nostre Senyor del Cel ho faran. És fer les paus entre la medicina pública i la privada. Per què no es demana que la Creu Groga, per exemple, o qualsevol altra institució privada ajudi d'en aquí? Per què no se'ls obre les portes i se'ls crida i se'ls diu els malalts també poden consultar en els metges que estan aquí? Per què aquesta cosa de que després de que tens un seguro privat que t'acosta pagar-lo, o no t'acosta, però ho pagues, encara quan vas en el CAP es neguen a fer-te la recepta? Què és això? Per què no aprofitem ara a fer les paus com fèiem nosaltres? nosaltres teníem el talonari i el que nosaltres fèiem, sabeu què és el que fèiem? Coneixíem la gent pobra i la gent rica. I la gent rica l'enviàvem a un metge que ja coneixíem de l'Aliança del lloc de sigui. I aquell metge ho feia igualment bé que l'altre, perquè tots ho fan bé. I quan venia, li feien la recepta. I l'empresari estava content perquè aquell malalt estava menys temps malalt. I la gent estava contenta perquè no hi havia tantes llistes d'espera. Però ara no, ara no. Doncs aprofitem aquesta ocasió. Posem-nos tots d'acord a pensar que el nostre país té dues branques de la sanitat. Una importantíssima, boníssima, que jo tota la vida he treballat 40 anys, i estic cobrant una jubilació perquè aquesta societat me la va pagar. No dic això. Però l'altra està fent un servei important a la societat. Per què la neguem? Per què la Generalitat no és capaç de dir, a veure, Tecnon, què esteu fent? A veure, qualsevol puesto, l'Hospital de Barcelona, no. Això és un crit que... Ho sento, ara estic parlant de...
No, està bé.
Però és el que m'ha sortit.
Sí.
Però sobretot tinc una cosa. Ho superarem. Si som més forts del que penseu.
Ah, això segur.
I clar que sí.
Però a mi, doctor Prat, ja també, claro, com que aquest món el conec, i el conec baix un altre prisma.
Ja ho sé, sí.
El conec baix un altre prisma, no? El prisma de la part comercial, no? Jo recordaré sempre l'anècdota d'un metge amic meu cardiòleg, que per suport reservar el nom i el centre hospitalari, que li vaig demanar el favor, diu, escolta, per què no em fas una visita a la privada? Vull dir, jo tinc assegurança a privada, i per què no em fas la visita? I diu, escolta, diu, dic, prefereixo que no em paguis res a que em presentis la targeta de l'assegurança privada. Clar, això em va fer pensar, és que el metge el gran problema que té és que cobre tan poc, o dintre de lo que és la seguretat social, pel que fa, com a la privada. Els mateixos metges de la Seguretat Social van a la privada, o sigui que estan pluriempleats. Les proves a vegades són excessives perquè és una forma també de que la privada tingui una mica més de reconeixement econòmic. Claro, és que té molta raó, doctor Prat, però és que es tindria que canviar tant l'estructura de que la privada l'únic que pensa és en guanyar diners. Jo també em pensava que a la privada les infermeres guanyaven més, el personal paramèdic guanyava més, estaven més contents, i resulta que és el contrari. Vull dir, a la pública és més vocacional que a la privada, i a la privada es veu que guanyen menys inclús que la pública.
Ara, jo tinc entès, tinc entès que ja, aquest matí, em sembla que ho han dit, ja hi havien autoritzat a hospitals privats perquè poguessin fer la prova del coronavirus.
Gràcies
no sé,
a Déu.
No sé si era a Madrid o era a Vitoria.
Gràcies a Déu.
Jo suposo que aquests mateixos hospitals privats també deuen estar col·lapsats, perquè la gent, quan tens una assegurança privada, el que vas directament... Que això abans sí que funcionava, que anaves per assegurança i no havies de fer pràcticament cua ni res.
Sí.
I ara no.
És cert,
ara
això.
No. Bueno, ara has de fer també cua.
Precisament perquè... per les grans llistes d'espera a la Seguretat Social, doncs hi ha molta gent que s'ha fet una mútua privada.
Exacte.
I les mútues, en aquest
estan
cas els centres, també estan sobresaturats.
Però l'altre dia vaig llegir que el coronavirus, per fer la prova aquesta, als Estats Units diu que val 3.000 euros.
Carai.
3.000 euros.
Doncs escolta'm, aquí...
Ja no sé el que valdrà aquí.
Aquí res. De fet, el departament ha penjat, ho pots fer via online, són tres preguntes molt senzilles, i a partir d'aquí, doncs, bàsicament, si has tingut contacte amb algú, o has viatjat a una zona de risc, o has tingut contacte amb algú que està...
Parla de coses diferents. Ell parla, suposo, de la prova mèdica que confirma
sí.
el virus.
Sí, 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 tot el que és la prova de confirmació, si ho tens.
Una cosa és l'orientació de diagnòstic, l'altra és la prova.
Però tan cara és una prova d'aquestes?
Però, doctor, tan cara...
Els laboratoris que faran...
Quina és la prova, doctor, que es fa per saber si una persona té o no té el virus?
Sí, s'agafa la mucositat, es posa en una placa de Petri, una placa que està aïllada, i es porta a l'estufa, i es necessiten 6 hores per veure que... saps què és el que estan fent? Que si en aquella mucositat hi ha, per dir un dia, 300 virus, doncs posar-ne 3.000, perquè així els veurem més bé en el microscopi. Llavors necessiten 6 hores perquè això creixi. I llavors, mira...
Per cada persona.
Per cada anàlisi.
Per cada prova que fan, no?
Sí.
Clar, sí,
sí. Que la prova no... necessita un temps de 6 hores per donar el resultat.
Claro, hi ha capacitat per fer això a nivell de moltíssima gent?
S'han augmentat, és a dir, s'han reforçat els laboratoris, sí. I han posat més gent, però clar... Sí.
No, és que tot el que han fet intel·ligentment és... Han fet una cosa molt maca, que és el següent. Han fet un robot. Sabeu com per exemple, et dones d'alta d'una companyia telefònica i et truquen i et fan unes preguntes, i ja que no pots sortir de contestar allò, perquè l'altre no et contesta, allò és un robot, doncs això és igual. Ara han fet, en el 061, un esquema de preguntes, i està molt ben fet, perquè si alguna d'aquestes preguntes és positiva per possible contagi, llavors es s'interrompe i entra un professional que també escolta.
Fan de cribatge.
O sigui que ja fa el cribatge primer. Mm-hmm. S'ha fet.
Mm-hmm. No, si n'aprendrem, eh?
No,
la vegada que vingui la pandèmia n'aprendrem.
I tant. Escolta'm, clar, Calella, parlàvem de la temporada turística, parlàvem de la Setmana Santa, de les reserves, i tenim a tocar la Volta Ciclista a Catalunya. I ahir l'alcaldessa deia això.
Ells mateixos ho diuen, caldrà veure doncs, la cursa París-Nice com va, no? És veritat que això ho tenim a tocar, que és el 23 de març, i ho tenim a tocar d'aquí 13 dies. Per tant, però a dia d'avui, no hi ha per part de cap equip doncs cap tipus de missatge negatiu en aquest sentit, no? Creuem els dits i tant de bo doncs, es pugui fer, no únicament perquè es pugui fer, sinó pel que representa de normalitat en el conjunt doncs, de les activitats esportives i, lògicament, també de la nostra ciutat.
La París-Nice sembla porta tancada. Ja són
noves fets, arribades. Noves arribades.
La Caixa hi va rebre un comunicat de la Caixa i, de moment, tots els esplais es mantenen oberts. Vull dir que no hi ha cap vida en aquest sentit, salvo que suposo que si apareix demà una persona contaminada, doncs potser prendran altres mides, no? Però, de moment, no hi ha cap canvi en aquest sentit.
Això és el dia a dia. Les escoles no hi va canviar.
Respecte als col·legis, jo tinc un dubte. A veure, em sembla bé que els tanquin, per prudència, però penso una cosa. Dintre dels col·legis, les criatures normalment es poden contaminar si porten de fora el virus, però entre ells se suposa que no estan amb elements de risc. Aleshores, tanquen el col·legi, aquestes criatures es queden a casa, com hem dit abans, amb els avis,
que
són gent més propensa més vulnerable d'agafar aquest virus per l'edat o per circumstàncies. A sobre, pobres criatures no les tindran tot el dia tancades a casa, les portaran en un parc infantil on s'ajuntaran amb altres nens, s'empenyaran, es rossaran, s'atiraran per tobogans, es columpiaran. Hem guanyat alguna cosa tancant el col·legi? És la meva pregunta.
Doncs potser que és la mesura que s'ha pres en altres països que estan pitjor que nosaltres i que els hi ha funcionat. Per tant, dime donde fueres y haz lo que vieres, no? Clar, la gent, com que és una situació que no s'ha viscut fins ara o no s'ha viscut amb la magnitud de fins ara, perquè sí que s'ha viscut altres alertes, doncs el que estan fent és anar provant, no? Qui està pitjor, això li funciona, doncs fem això. Avui, per exemple, el mateix president de la Generalitat anava dient les recomanacions que les escoles no tanquessin, però que totes les sortides que s'havien d'ajuntar un parell o tres d'escoles, aquestes recomanaven que no. A més, deien que tots aquells esdeveniments esportius de més de 1.000 persones recomanaven a porta tancada.
Sí.
I aquells que no arribessin a 1.000 persones, que la capacitat fos que hi hagués un metro entre... Que això és divertit, eh? A veure qui ho controla, això. Jo estar assegut aquí i un metro una altra persona.
Ara mateix ja no hi ha un metro.
Mira, ara ahir em va arribar dintre de totes les informacions que hi ha, jo intento captar el que sigui més positiu, no? 10 bones notícies sobre el coronavirus. Que resumint, lògicament, diuen, sabem qui és. Segon, sabem com detectar el virus. Està bé, que està bastant ben documentat. Li passaré a vostè, doctor Prat, després. A la Xina la situació està millorant. Quart, el 80% dels casos són lleus. Cinquè, la gent es cura, que no donen la informació dels que es curen, eh?
Els que donen d'alta, no?
Exacte. Sisena, no afecta quasi, com ho diu el doctor, quasi als menors d'edat. El virus s'inactiva fàcilment. Setè, vuitè, ja hi ha més de 200 articles científics sobre el nou coronavirus i que hi ha una informació científica molt alta. Novè, hi ha prototips de vacunes, i el 10, ja hi ha més de 80 ensajos clínics amb antivirals en curs.
I la bona notícia és que la Xina, la zona aquesta de Wuhan, que és on va començar tot plegat, sembla doncs, que hi ha remet i ja, fins i tot ja estan desmuntant aquell famós hospital que van prefabricar en pocs dies doncs, perquè la malaltia doncs, ja està remetent. No?
Sí, perdó. Jo encara diria una altra cosa que és molt important. És una malaltia que no deixa lesions cròniques per si. Què vol dir? Un tuberculós mai ho dones d'alta del tot, perquè la tuberculosi ha deixat lesions permanents en el pulmó. I us explicaré, em sembla que ho vaig dir allà, no? La diferència entre la pneumonia i les lesions cròniques del pulmó. La pneumonia és una malaltia aguda que els antics deien 1, 2 i 3, pulmonia és o no és. 4, 5 i 6, els 4, 5 o 6 dies, pulmonia és. I 7, 8 o 9, una cosa molt important, o se cura o se muere. Això què vol dir? Que la persona que ha tingut una pneumònia, en diu pneumònia, a mi m'agrada més pulmonia, però és igual, com que jo no mano. Doncs això vol dir el següent, si tu, que estàs davant meu, has tingut una pneumònia d'aquest tipus, i d'aquí 3 mesos es vens a visitar i no m'ho dius, jo et faig un TAC, una radiografia, el que vulguis, i el pulmó està net. Això, des del punt de vista del futur, és una gran notícia que aquest virus no deixa lesions permanents normalment. Uh-huh. Això us hauria de posar un punt 11.
Permeteu-me, perquè tenim trucada, de fet, d'un tertulià que avui havia de venir, que és el Fernando Vallabriga. Bon dia, Fernando.
Bon dia.
I que està molt engripat i aquest matí...
Per favor.
I m'ha dit ben d'hora, no vinc perquè no la gent no em tingui por.
Ai, pobra. Però si ja entrem allò.
Fernando, bon dia.
Bon dia.
Què vols dir?
He escoltat el doctor Prat abans i ara, i voldria ser, en comptes de... teòric, pràctic. Aquí a Calella, avui, que és un dia molt, molt celebrat pels que som de l'eterna joventut, es fa a l'aula universitària, en el qual acudeix normalment 180-190 persones, totes, vull dir, de més de 20 anys, i després també hi ha ball en el
mercat.
I jo pregunto, és aconsellable anar-hi o no?
A on, al ball?
A tu no.
Ni al ball.
No, tu no, segur.
Tu no, perquè estàs constipat, no, però els no. Que estan bé...
Bé, primer, perquè en Fernando fa por. Ja de sí. Però, a més, està constipat.
Clar, ja, és
no,
tot això.
Perquè pots passar... Hi ha gent que no es vacuna.
Sí.
Sabeu quin any he complert de vacuna jo aquest any? El 58. Fa 58 anys que em vacuno cada dia, perquè el dia que vaig saber que hi havia una vacuna i com que era metge, quan hi hagi grip en necessiten, i fa 58 anys que m'he vacunat. Hi ha gent que no es pot vacunar perquè li donen reaccions, sí. Però home, nen, no hi vagis tu. Ara, jo des del meu punt de vista, tenim dues coses a l'aula, que estem molt comprimits i segona, que potser s'hauria de fer una mica de neteja, eh?
Expliquem això.
A veure, doctor Prat, quan diu que s'hauria de fer neteja, vol dir de la gent que està engripada, no?
Clar.
Ah, anava a dir.
Vale.
Mesures.
Escolta, Fernando, et volem a casa tancat i barrat.
Val.
No surtis al carrer avui, no baixes a l'aula i no vinguis al ball.
Vale.
Però, Fernando...
És difícil fer les dues coses al mateix temps, eh?
Fernando,
què?
Has escoltat la primera pregunta que li he fet al doctor Prat?
Sí, he escoltat tot el teu.
Has pres nota?
I abans de començar ja.
Vale.
Encara ploro, pobret.
Escolta, que si te fas mimitos amb la Fina, que no passa res, eh?
Vale.
Pobre Fina, pobre
continueu,
Fina.
Continueu.
Molt bé, una abraçada, Fernando, recupera't.
Una abraçada a tots.
Gràcies.
Una abraçada, però amb els colzes.
Això,
vale. A millorar-se. Això, fem pinky besitos. Escolta, que ara els xinos es saluden amb les puntetes dels peus.
Ah, sí?
Si més no, avui la gent que vagi a l'aula d'extensió universitària o que vingui al ball, avui besitos no. Cap. No, doctor?
Home, és clar.
Res de petonets.
Però és que l'altre dia també van dir, per apoyar el ball, es veu que convé fer esport encara que en aquests moments estiguem així, el qual vol dir que el moviment pot ser mareix el virus, no?
No, però han de ser esports no violents.
El
ball no és violent, doctor Prat.
Depèn del que canti aquí la dona aquesta, perquè escolta, ella no canta violent.
Jo crec que això és perjudicial pels virus, el moviment, la calor, perquè allà hi ha calor també, no? Tenim estufa.
S'hi troben molt bé.
No, aquest és el problema. Que sí?
Han dit que la calor és dolenta per al virus. Sí. O sigui que per això allà farà caloreta, doncs ja mata ara, els virus.
Bueno, permeteu-me. Perquè resulta que si el virus és dolent, l'escalfor es desenvolupa tan bé a dintre de la persona que està normalment a 36, 37. Sabeu per què? Perquè el virus, quan entra a dintre del cos humà, no es queda circulant a la sang, sinó que se fica a dintre de la cèl·lula. I a l'entrar dintre de la cèl·lula, llavors el seu ADN és el que es reprodueix en unes condicions diferents de l'exterior.
Ah, mira'l. Espavilat, l'home.
Vale, jo, com la meva temperatura són de 35,5, no vindrà amb mi perquè dirà, ui, aquí ja fa massa fred.
Aquí fa massa fred, ja directament anirà amb un altre.
Anava a dir, la gent que treballem aquí a la fàbrica Llobet,
suposo esteu que immunitzats.
Estem immunitzats.
Sobretot, si tens dubtes, vés al lavabo.
Però jo també una pregunta pel doctor Prat, aprofitant-lo del ball.
I tant, i tant.
De dir, si l'alcohol és un gran desinfectant...
Calla, per cert, ara que dius això de l'alcohol, que vaig veure ahir uns que s'han pimplat alcohol pur i es veu que han palmat tots, però no del coronavirus, sinó de la ingesta de l'alcohol. Però
a quin cap això?
Però s'ha desinfectat totalment, no?
No deixarà mai de sorprendre l'ésser humà.
Però a veure una cosa, com pot ser que aquestes persones hagin ingerit alcohol pur? Sí. Perquè diuen que l'alcohol...
Per ignorància.
Home, per l'amor de Déu, sí. I tanta ignorància.
I a més, a Iran, que està prohibit l'alcohol.
Sí, sí, sí.
No
estan acostumats tampoc.
Se l'han pimplat com si no hi hagués mañana.
Però els excessos són dolents, però jo dic que una copeta de vi jo crec que és bo, no?
Però ja sabeu el que va passar amb la llei seca a Estats Units? Quan la van suprimir va baixar el consum d'alcohol. Perquè no estava prohibit.
No, més que dir que el ball, el moviment, la calor i una miqueta d'alcohol...
Ja li tenim el peu
per
al
això,
col. Ja, sí, no, és. Però és que l'alcohol era per el teu digestiu, no. A més, se'n van al feixi prou.
Gràcies. Hem de buscar un altre.
No? No coli. Bueno.
Bueno, escolteu-me una cosa. Encara a fil del que deia l'alcaldessa Candini, bueno, parlava d'això, no?, de les reserves, però hi ha un altre tema, i ara, deixant de banda el tema del coronavirus, si us sembla...
Ah, però hi ha algun altre tema?
Sí, no. Hi ha temes, aquí a Calella també passen coses, per exemple, que Calella presentarà candidatura a ser capital de la cultura 2024.
Sí, 2024, sí.
Mm-hmm. Què us sembla?
No, bé, jo crec que qualsevol iniciativa en aquest sentit és bona.
Capital de la cultura, competint amb qui?
No, aquí sí. No es competeix, diguem-ne que hi ha
propostes
ciutats,
i estrellar.
Sí, però a veure, jo he sentit capital de la cultura alguna vegada a Madrid, no sé què,
no.
Ciutats grans, no, però no, una ciutat petita com Calella...
En el cas de Catalunya, és en el cas de Catalunya, tu presentes candidatura.
Vale, llavors, però només dintre de Catalunya.
Sí.
Vale.
Capital de la cultura catalana 2024.
Sí,
crec que es fan propostes,
ja.
I es presenta la documentació i
ja.
Decideix. No,
i a més a més té probabilitat, recordem que ha estat capital de la Sardana, si no recordo malament.
I tant.
També ha estat capital
de l'esport.
De l'esport, també capital dels gegants, pot ser?
Mira, sentim un moment l'alcaldessa el que deia ahir.
El ser referent del conjunt del país, el ser aquella ciutat catalana, de capital de la cultura catalana, doncs, evidentment, els principals esdeveniments culturals d'arreu del país es posaria el focus en la ciutat que està designada. El ser referent del conjunt del país, el ser aquella ciutat catalana...
Aquest ja l'havíem escoltat de tall. No, però, en aquest cas no, perquè li preguntàvem a l'alcaldessa que Calella ja és una ciutat molt densa culturalment i si el fet de ser capital de la cultura catalana 2024, això volia dir que encara venien més actes culturals i deia que sí.
Per tant, doncs haurem de fer molt d'espai a la
positiu, i a més a l'any anterior, el 23, seran les segones Olimpiades. Vull dir que, veus,
jo crec que si es refereix a que es faran actes que normalment no es fan i tot això, home, doncs Calella està demostrant que sí que es poden fer moltes coses, no?
Sí.
Ara, clar, que em dius cultura, cultura, quin tipus de cultura, no? Perquè és que Calella tampoc és a veure, en quant a activitats, sí. En quant a què és el que tenim físicament, com a cultura, com a edificis...
Però hi ha una programació, hi ha una programació estable cultural en quant a teatre, en quant a literatura, en quant a música,
en quant a patrimoni, quan a museu,
l'activitat cultural que es genera al llarg de l'any a Calella, sobretot a l'estiu, que realment està molt condensada, no?
Home, i de festivals també.
I de festivals, no? Sí. Ostres, no sé si hi ha ciutats que estiguin tan...
Jo he viscut a diverses poblacions i jo puc dir una cosa, que la hiperactivitat que té Calella, jo la té molt poca gent, molts pocs pobles, o molts poques ciutats, proporcionalment, lògicament. Mm-hmm. Vull dir, perquè la cultura també, l'esport és cultura, no? D'alguna forma, no?
Sí.
Vull dir, crec que es fan moltíssimes coses, potser a vegades està massa, perquè se solapen una amb l'altra, a vegades tal, però no, jo crec que aquesta... Calella, la ciutat de Calella.
Sí. L'altra part és que quan agafes els pressupostos de l'Ajuntament de Calella i veus la quantitat de diners que va a parar a subvencions d'aquest tipus, que hi ha algunes que dius que sí, certament molt importants, i altres que dius, escolta'm, això, com m'he dit a vegades, és llençar els diners. No? Per tant, són punts de vista diferents, però que es fan activitats, efectivament, i que té un cost molt elevat, efectivament, també.
I que és important, perquè la cultura, com bé s'ha defensat sempre, cohesiona la ciutat, fa societat, fa ciutadania.
Fa poble, també.
Fa poble. Mm-hmm. I en aquí és de treure's el barret la xarxa d'entitats i de col·laboracions que hi ha. Vull dir, que l'ella, algú és allò, aixeca una pedra i hi ha dues associacions. Vull dir que això és molt important, aquest teixit social que d'altres poblacions no tenen.
El que passa que també la mentalitat que tindríem que tindre les associacions és que això requeriria o requereix un retorn. Vull dir, ojo, no sol és demanar, no sol és dir, vinga, adorem, sinó que també d'alguna forma el que tu puguis oferir, el que tu puguis demanar, ho puguis retornar de negoci per la ciutat. Aquí és on hi ha potser...
Hi ha moltíssimes entitats de Calella que sí que realment es nota la seva activitat i el que fan, no? Hi ha d'altres, amb tot el respecte, doncs que dius, home, cobrar una subvenció per fer un acte...
S'han de mirar els criteris, tan fàcil com
efectivament,
això.
Efectivament.
Molt bé, Miquel Campoy, Teresa Márquez, Josep Maria Granyó, Carmen Lombardero i avui el nostre convidat, el Ramon Prat, que l'hem espremut, allò a tope. Molt bé, ja el deixem marxar cap a casa, Ramon.
No ho tenies que dir perquè ara m'obligues a anar directament a casa.
Bueno, escolti, vagi la convidada, que si vol venir a la tertúlia aquí a la ràdio cada setmana està més que convidat, eh?
No, ja la pateixo quasi.
Molt bé. Gràcies, bona setmana.
Bon dia.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Ja han passat 15 anys des que aquest establiment va obrir les seves portes a la nostra ciutat. El Tall Calella, amb motiu d'aquest aniversari, vol agrair al públic en general i als seus clients en particular la confiança mostrada durant aquest temps. Aquest aniversari coincideix amb el canvi de local. Ara, el Tall Calella segueix oferint la qualitat dels seus productes més a prop del cor de la ciutat, a la plaça de l'Església, just al costat del seu establiment, Porcus. I tant si tries Porcus per passar-hi una estona assaborint algun dels seus productes o al Tall per comprar-los, sempre seràs benvingut. Gràcies, Calella, per aquests 15 anys.
Prepara't, Amic Lingua, ho tens fàcil. Nous cursos totalment subvencionats adreçats prioritàriament a persones en situació d'atur. Curs d'operacions auxiliars de serveis administratius i generals. Curs amb titulació oficial i certificat de professionalitat nivell 1. Curs d'anglès B1. Requisits d'accés. Edat mínima 16 anys. Nivell acadèmic o de coneixements generals. Mínim segon curs d'ESO o equivalent. Nivell d'anglès A2 acreditat o contrastat amb prova de nivell. Inscripcions obertes. Més informació a InLingua, carrer Bruguera 275 Calella o al web inlinguacalella.es.
Amb el suport de Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, Servei d'Ocupació de Catalunya, Ministeri d'Empleo i Seguretat Social.
Activa't! Fes-ho ara i sense excuses, perquè a FICE t'oferim noves classes per a posar-t'ho fàcil. FICE, el teu gimnàs al centre de Calella. Tot el que t'oferim a FICE no t'ho podem explicar en aquest anunci, però segur que tenim allò que t'interessa, ja sigui per esport, salut, diversió, manteniment. Vine i coneix les nostres instal·lacions i el millor equip professional que posem al teu servei. Troba la teva activitat a FICE. Noves classes. Carrer Batlle 3840, Calella.
Descobreix a Calella un lloc amb un sabor diferent. Xacolí Euskal Taverna. Especialitat en pinxos d'autèntica recepta basca. Endinsa't en la tradició dels pinxos amb saboroses especialitats de Bilbao, com el popular Hilda, el pinxo basc per excel·lència. I per acompanyar la teva estada, t'oferim una completa carta de vins de qualitat amb denominació d'origen i de les marques més conegudes. Ara t'ho hem dit, però quan visitis el nostre Facebook també ho veuràs. Xacolí Euskal Taverna, carrer Creus 6, Calella.
Recte final de la ciutat d'avui dimecres, ara amb la Dolors Lleuri. Bon dia, Dolors.
Bon dia, Sònia.
Amb l'abans de l'informatiu de la UNA.
Doncs aquest matí hem estat molt pendents a la redacció d'aquesta roda de premsa que encara continua de la Comissió Tècnica del Procicat per actualitzar dades sobre les mesures per evitar el contagi del coronavirus. Hem de dir que no hi ha gaires novetats respecte a les mesures d'ahir, només una. I és que totes les competicions esportives, tant professionals com amateurs, que impliquin el desplaçament de totes les persones, de totes les competicions professionals i amateurs, doncs s'hauran de fer a porta tancada, que també es suspenen tots els esdeveniments recreatius i lúdics que impliquin un aforament de més de 1.000 persones. En això, doncs, per exemple, grans concerts que quedarien afectats. Són unes mesures previstes pels pròxims 15 dies. De moment, aquestes mesures, ni les acabades d'anunciar ara pel govern de la Generalitat, ni tampoc les que anunciava ahir el ministre de Sanitat, doncs tenen gaire afectació en el que és el dia a dia normal d'una població com Calella. Sí que hem pogut confirmar la suspensió de dos actes que promou en aquest cas la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, dos actes que s'havien de celebrar demà dijous. D'una banda, una de les caminades del programa Pas a Pas, Fem Salut, que en aquest cas doncs organitzen el cap de Calella i l'Ajuntament. Aquesta activitat queda ajornada sense data. També ajornada la xerrada de l'Associació de Voluntaris i Amics de l'Hospital, adreçada en aquest cas a familiars de malalts d'Alzheimer, una xerrada que portava per títol La comunicació com a eina de convivència, que s'havia de fer també demà, en aquest cas a la sala d'actes de l'Hospital Sant Jaume de Calella. Dues anul·lacions, ajornaments d'activitats que ens han confirmat des de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, que ens han dit avui que encara no s'ha detectat, no s'ha registrat cap cas a l'Hospital Sant Jaume de Calella. Sí que hem de dir que, segons l'últim balanç oficial, hi ha 125 persones afectades per coronavirus al conjunt de Catalunya, 18 de les quals es troben en estat greu. Pel que fa a la resta d'àmbits, les escoles continuen funcionant normal, també les activitats extraescolars, amb l'única excepció de sortides programades per les escoles fora de les instal·lacions. Per exemple, visites en les que es poguessin trobar amb altres escoles i altres professors. Això sí que des del Departament d'Educació es demana doncs que se suspenguin, però de moment, diu, no es plantegen el tancament total de les escoles. Ho confirmava aquest mateix matí el conseller d'Educació, Josep Bargalló. Per tant, continuen també, per exemple, en peu les jornades de portes obertes que hi ha previstes aquesta setmana, per exemple, a l'escola La Minerva, a l'escola El Far, també a les escoles Freta i a l'escola Pia. Diríem que aquesta és l'última hora, una última hora que va canviant minut a minut, Sònia.
Sí.
Aquesta última hora sí que hem de dir que des del Club Natació Calella s'ha informat que s'ha suspès el campionat d'Espanya Infantil de Natació, que s'havia de celebrar a partir de demà i fins a diumenge a Oviedo, un campionat d'Espanya Infantil en el que hi havien de participar dos nedadors de Calella, l'Abril Estreguer i el Toni Ruiz. De fet, és una suspensió que no és requerida per part de les autoritats, però des de la Federació Espanyola de Natació doncs, s'ha pres aquesta decisió de suspendre aquest campionat d'Espanya Infantil de Natació a Oviedo, en el que hi havien de participar aquests dos nedadors del Calella. Avui, a l'informatiu, doncs, també explicarem com des de Càritas s'alerta del col·lapse ara mateix d'aquesta entitat per l'allau de demandes d'ajudes alimentàries i també explicarem que s'està promovent des de Calella la constitució del Consell Local per la República. És una delegació local d'aquest Consell que està promovent, que és una iniciativa del govern a l'exili a Waterloo, que té per objectiu crear una xarxa institucional amb l'objectiu de fer efectiu el mandat de l'1 d'octubre.
Molt bé, Dolors, doncs tot gràcies. Això a partir de la 1, gràcies. Les companyes de l'informatiu a partir de la 1 amb tot això i més. Acabem la ciutat d'avui amb música de Bobby McFerrin, aquest cantant americà nascut tal dia com avui de l'any 1950 i que va fer aquest himne que ens diuen, doncs això, que no ens amoïnem tant, que siguem feliços. Don't worry, be happy. Demà tornem als vols de les 10. Adéu-siau.
Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed.